Són les 8 del matí. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salutacions, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres ho tenim tot a punt per acompanyar-vos des d'ara fins a les 10 del matí amb el millor de la temporada. Us farem treballar les neurones amb en Joan Anton Català i algú ben especial s'asseurà a la nostra xeslong.
Al matí, a Ràdio Estel. Treballem les neurones.
Ara tenim ganes de treballar les neurones. Com sempre ens hi ajuda en Joan Anton Català, astrofísic, químic, quàntic i divulgador científic. Què tal, com està, Joan Anton?
Molt bé, Mercè, què tal tu?
Doncs molt bé, la veritat és que sí, ara estàvem parlant de tantes coses que fas.
No, no són tantes coses que facis, sinó tantes coses que passen.
I que passen,
que
no?
Passen.
I que passen.
I que algú les ha d'explicar, no? I llavors som bastanta gent els que intentem explicar tot el que passa aquí a dalt.
En parlarem, al final de l'espai, ja, perquè volem estar al dia de totes les coses que ens expliques, no? Però avui volem parlar d'aquell llibre, una breu i atzarosa història de la vida d'Angla Editorial. És teu.
Sí.
I ens fa molta il·lusió que vinguis
moltes
aquí.
Gràcies.
A casa teva, si m'ho permets, Joan Anton, a explicar-nos, no? Clar, és un llibre on hi podem dir que és una celebració de la vida? Com ho definiries?
Sí, és una celebració de la vida donat... Bàsicament el que ja són les algunes de les grans casualitats que ens han donat la vida, que han fet que tu i avui poguéssim estar aquí xerrant. Llavors és quan te'n dones compte, quan te n'adones d'aquestes grans casualitats que ha fet la natura, de la feina i les molèsties que s'ha pres la natura, que és quan potser valores més, no?, aquesta fortuna de la vida, de dir la vida que ens va passant, no?, segon a segon, inexorablement, que estem a la nostra rutina i al nostre bucle, que no l'acabem de valorar, només valorem moments determinats, és que hauríem de valorar cada segon,
cada instant,
cada,
no?,
instant, quan veus tot això, tot el que ha fet la natura per posar-nos aquí.
Clar, sabem realment poc de la vida.
Molt poc. Jo l'anomeno també el misteri de la vida, fixa-t'hi. No tenim, per no tenir, no tenim ni una definició del que és la vida. Jo quan era peque hi havia unes definicions que deia el que era la vida. Aquestes definicions s'han anat complicant en lloc de fer-se més senzilles, s'han anat tornant més complexes amb el pas del temps i avui no hi ha una definició estàndard, única, universal del que entenem per vida. Aquí a la Terra, per exemple, estem descobrint cada any extremòfils, organismes extrems que viuen en condicions extremes que mai haguéssim dit que fos possible la vida en aquelles condicions, i fixa't, encara els estem descobrint aquí a la Terra. I llavors ens aixequem la mirada a l'univers i intentem, pretenem, no?, descobrir vida fora quan ni tan sols entenem què és la vida aquí. Aquí. No tenim la definició del que és la vida.
Ah, el llibre també expliques com molt possiblement la vida a la Terra va aparèixer gràcies a una jugada afortunada.
Sí, això són les jugades d'atzar. Jo dic, la natura va tirar dos daus i van sortir tres sisos. I aquí estem, no? Llavors, clar, hi ha algunes coses a la natura que ens indiquen que la vida va aparèixer per atzar. Per exemple, hi ha una propietat que tenen els aminoàcids. Els aminoàcids són uns components bàsics de les nostres proteïnes. De fet, són els maons de les nostres proteïnes, que s'anomena quiralitat. Ho explicaré molt fàcil. Per exemple, nosaltres, un exemple de quiralitat, el tenim amb la mà dreta i la mà esquerra. Són dos parts del nostre cos que semblen idèntics, però no ho són. Jo t'ensenyo una fotografia d'una de les dues mans i tu, només veient la imatge, la foto, sabràs si és la mà esquerra o la mà dreta. És a dir, no són superposables. Per què? S'orienten a l'espai de forma diferent. En un, el polze està enfocant cap a l'esquerra, l'altre, el polze, està enfocant cap a la dreta. Els aminoàcids tenen aquesta mateixa propietat, quiralitat. Vol dir que un mateix aminoàcid té la seva forma de dretes i la seva forma d'esquerra. La qüestió és que a la natura existeixen en un 50% les formes dretes i les formes esquerres. Uh-huh. Doncs mira, a tots els aminoàcids que utilitzen tots els éssers vius de la Terra, en alguna petita excepció, són aminoàcids d'esquerres, només d'esquerres, quan tenen les mateixes propietats que la seva varietat de dreta. Uh-huh. Per què? Doncs segurament perquè va ser una jugada d'atzar, perquè la natura, quan va jugar a ser químic boig en algun lloc, en algun oceà d'aquella primitiva terra i barrejava elements químics, va trobar una recepta que li va funcionar, una primera molècula que potser es podia reproduir, i de casualitat va utilitzar aminoàcids d'esquerra. I a partir d'aquell moment ha replicat, no s'ha atrevit a canviar la recepta per por a fallar, i sempre ha utilitzat els aminoàcids d'esquerra, quan perfectament podria haver utilitzat els de dreta o una mescla, una combinació dels dos.
Clar, avui estem parlant amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Ens està presentant el seu llibre, Una breu i atzurosa història de la vida, d'Angle Editorial. Aquestes casualitats de la vida, no?, que ens parles, no, Joan Anton?
Clar, totes aquestes casualitats i moltes altres. Per exemple, ara hem explicat aquesta de l'aparició de la vida i de com la vida s'ho va fer. Però podríem dir que, per exemple, la Terra no tenia lluna. De fàbrica va arribar sense lluna, i el fet de que tinguem lluna es deu a una col·lisió fortuïta que va patir aquella primera Terra, i aquella col·lisió ens ha donat una lluna, que ens ha donat marees, que ens ha donat humans. El fet de l'aigua, que l'aigua no hi era a la Terra, era un lloc molt sec quan la Terra es va formar, i que tota l'aigua, o quasi tota l'aigua que ha vingut a partir d'impactes, també d'objectes, que han anat carregant la Terra d'aigua, del qual tu i jo estem fets, m'encanta dir, que estem fets d'aigua extraterrestre, no? Vinguda de fora de la Terra, que és el que vol dir la paraula extraterrestre. Aquestes són algunes de les casualitats, però és que n'hi ha moltíssimes més.
Clar, també parles del temps,
exacte,
no?
Exacte. Aquesta és una altra de les grans misteris, no? Què és el temps? No sabem què és el temps. És una qüestió quasi filosòfica, o sense el quasi, filosòfica molt profunda. No sabem què és el temps. Tampoc no sabem per què el temps només va cap endavant. La qüestió és que la nostra física, els grans maons de la física que tenim avui, que són la relativitat i la quàntica, els dos esquemes físics permetrien, en teoria, que el temps anés també cap al darrere. Afortunadament no hi va. Dic afortunadament perquè si anés tu i jo tampoc no hi seríem, perquè avui som aquí perquè vam néixer, perquè hi ha un ordre temporal de les coses, no? Perquè primer hi va haver un Big Bang, perquè després es van formar els àtoms, perquè després es va formar la vida, hi ha una ordenació. Si es trenca aquest ordre, la vida desapareix. No només la vida, els àtoms, no hi ha res en aquest univers.
Per tant, no podríem agafar el DeLorean.
No podríem agafar res, sí. Però la qüestió...
Clar, objectivament, el DeLorean, Regreso al Futuro, per tant, sí. A la vida diària, o sigui...
No, això es trenca. És dir, fixa-t'hi, un dia, si vols, parlarem del temps, perquè el temps és fascinant. La nostra física el que sí que permet, en teoria, és viatjar al futur, però no viatjar al nostre passat. Això és molt complex per explicar-ho ara.
Per tant, podríem viatjar al futur?
Sí, però no de la forma que les pel·lis ens indiquen. Et vaig a posar un exemple molt ràpid. I un dia, si vols, entrem... Diga. Imagina't els dos bessons, és la paradoxa dels bessons, que explico en un altre dels llibres. Dos bessons, idèntics, per tant, sí. Un marxa en un viatge especial, molt lluny, i torna. Doncs bé, quan ell torna i es retroba amb el seu bessó, pel que ha anat a l'espai, ara invento, han passat 10 anys, clar, pel que s'ha quedat a la Terra, han passat 50. Per tant, el bessó que ha anat a l'espai d'alguna forma està retornant al futur de la Terra. Torna a una Terra que és 50 anys de futur. Per tant, d'alguna manera, ell ha viatjat cap al futur. Entès així, la física ho permet, i això hem demostrat, no amb bessons, però sí en partícules, que és possible.
També volies parlar del Big Bang, no?, del naixement de l'univers, des del punt de vista científic. Nosaltres, com des del nostre punt de vista, des de l'origen, no religiós, però avui estem aportant aquesta, diguéssim, versió científica, no, Joan Anton?
Correcte, és la versió de creació de la natura i de l'univers, que tot comença en un moment zero, que hem anomenat Big Bang, fa 13.800 milions d'anys, i allà es crea el nostre univers. I es crea d'una forma perfecta perquè avui nosaltres puguem estar aquí. Vol dir que s'expandeix a una velocitat ideal perquè es puguin formar els àtoms, només que s'hagués expandit, per exemple, una mica més lent, els àtoms tal com els coneixem no existirien. En aquell moment es creen, per tant, també les primeres partícules i forces de l'univers, i es creen d'una manera perfecte. Només et posaré un exemple, n'hi ha molts en el llibre, però mira, a l'electró és una partícula fonamental, lògicament, que és bàsica amb els nostres àtoms. Per què té la massa que té? És a dir, qui li ha donat aquesta massa? Podria haver tingut qualsevol altra massa. Doncs mira, només que l'electró hagués tingut una massa, un 1%, 1 només, % superior a la que té, els àtoms no existirien. Per tant, no existiria aquesta taula, no existiríem tu i jo, no? És perfecte. Per tant, aquell Big Bang va ser ideal perquè es poguessin, com et dic, cuinar tots a les primeres partícules i forces elementals de la natura.
Pols d'estrelles, què hi té a veure tot plegat?
Tu i jo estem fets de bocinets, correcte, ho vam parlar a l'octubre, bocinets d'estrelles, les estrelles viuen i moren, i quan moren alliberen tots els elements químics, pràcticament tots els elements químics en els quals tu i jo estem fets. Si les estrelles no morissin, si no hi hagués una relació d'equilibri entre la gravetat i altres forces de la natura que fessin que es trenqués una estrella, que una estrella no visqués eternament, si visqués eternament tu i jo no hi seríem, perquè a l'univers, quan es va formar, només va formar dos elements químics, l'hidrogen i l'heli, però tu i jo estem fets, i un gat i una pedra estan fets de multitud d'altres elements, silici, calci, oxigen, sofre, fòsfor, tot això ho han fet les estrelles. Per tant, fixa-t'hi també, una altra gran feina que ha fet la natura és crear unes entitats que es diuen estrelles, són sols, com el nostre sol, que és una estrella, que viuen però moren, que és la part fonamental, perquè puguin alliberar tot aquest material que han anat cuinant durant milers de milions d'anys i que fa que tu i jo avui també puguem ser aquí.
Des d'un punt de vista científic, també parles d'un lloc per viure, no?
Sí, la natura va haver de triar un lloc per fer la vida, és a dir, la vida necessita un lloc per entendre'n sòlid, un indret fix, no? I això és el nostre planeta, un planeta també que és perfecte, i una galàxia, un lloc a l'univers a on situar no només el nostre planeta, sinó també el nostre sistema solar. De fet, si tu mires la nostra galàxia, la Via Làctia, que només és una de milers de milions que n'hi ha, el nostre sistema solar viu en un lloc que és molt tranquil·let dins d'aquesta galàxia. Si la galàxia fos Barcelona, per exemple, nosaltres viuríem a l'ESEPS. És a dir, el nostre sistema solar i els planetes, ho vaig calcular una vegada, vaig fer el símil, Plaça Catalunya seria el centre de la galàxia, sí, on hi ha un enorme forat negre, sí, en el cas de la Via Làctia, doncs nosaltres estem a l'ESEPS. I l'ESEPS és tranquil·let, és un barri que té transport, té botigues, no està al centre. El centre de les galàxies és un lloc tremendo, és un lloc molt complicat, perquè el cicle de vida i de mort d'estrelles és molt alt, i qualsevol mort d'una gran estrella hagués esterilitzat aquells primers intents de la natura de fabricar vida. Per tant, a l'indret, també, que va escollir la natura, va ser perfecte. Això...
L'aigua, com podem explicar?
Dèiem,
clar.
Abans ho dèiem, la Terra és un dels llocs més secs que hi ha en tot el sistema solar. Per què? Perquè es va formar la part interior del sistema solar. Els sistemes estel·lars, solars, quan es forma primer l'estrella, allò està molt calent i fa que els elements més volàtils, com el gel d'aigua, que hi pugui haver en aquella primera nebulosa en què es formaran els planetes, escombra, aquesta radiació solar escombra aquests elements volàtils cap a la part exterior del sistema solar, de forma que tots els objectes que es formen lluny de l'estrella queden rics amb gels d'aigua, però els objectes que es formen a prop de l'estrella queden molt empobrits amb gel d'aigua. La Terra va quedar empobrida i van haver de venir impactes d'asteroides exteriors, per tant, carregats amb gel d'aigua, per donar-nos, per regar d'aigua un planeta que era sec.
Avui estem amb Joan Anton Català, aquí al matí a Ràdio Estel, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, col·laborador del programa A l'Espai Treballem les Neurones. Ens estàs presentant avui el teu llibre, Una breu i atzarosa història de la vida, d'Angle Editorial. Remarquem, des del punt de vista científic, clar, com es va fabricar la Lluna?
Que la Lluna, abans ho dèiem com a titular, no? De fàbrica, qui va encarregar la Terra es va descuidar de carregar Lluna. De fet, això ho sabem perquè la Lluna, quan la compares la mida de la Lluna amb la mida de la Terra, no hi ha cap altre referent al sistema solar d'un planeta amb una Lluna, amb un satèl·lit tan gran en relació a la mida del planeta, no? Per tant, això ja fa molts anys els filòsofs els feia una mica pensar que l'origen de la Lluna no estava clar. Avui sabem a l'origen de la Lluna, i és a partir d'una col·lisió. La catàstrofe més gran que ha patit el planeta era una planeta Terra molt jove, no s'assemblava amb res al que hi ha ara, de fet no hi havia ni atmosfera en aquell moment, i va venir un objecte de la mida de Mart, més o menys, que n'hem anomenat Theia, i va impactar contra aquella jove Terra. De les roques que se'n van a l'espai es va formar la Lluna, per tant la Lluna té també un origen casual, perquè aquell objecte podria perfectament no haver vingut. Però aquesta casualitat també ens ha dut aquí, és el que dèiem, perquè la Lluna ens ha donat marees, i l'evolució de la vida a la Terra ha estat marcat, entre moltes altres coses, per les marees.
I per què la Terra tampoc no en tenia, d'atmosfera?
Perquè quan es creen els planetes, i més un planeta intern, vull dir, proper en aquella primera estrella, el Sol, que es va crear, la radiació solar i la temperatura és tan gran que fa que un planeta no, en aquell moment no pugui retenir els primers gasos, que es, perquè un planeta al cap i a la fi es provoca o es forma a partir de col·lisions, de xocs constants entre objectes, de forma que el planeta, aquell primer embrió, queda molt calent, no és capaç de retenir aquesta primera atmosfera. I, de fet, la Terra ha tingut diverses versions d'atmosfera. La primera versió d'atmosfera que va tenir era irrespirable, hauria estat irrespirable per nosaltres. Era a partir de l'acció geològica, dels volcans, que van carregar la primera atmosfera de Terra de gas metà, per exemple, de CO2, de diòxid de carboni. Però després va venir una versió evolucionada que va carregar d'oxigen aquesta atmosfera, i la van fer els cianobacteris, aquests primers organismes que en algun moment van aparèixer i que feien la fotosíntesi. Aquella va ser la primera gran extinció massiva, de fet, de la Terra.
Ara parlem d'aquestes extincions massives que expliques en el sí. teu llibre, remarquem des d'aquest científic. Però, mira, m'has fet pensar perquè aquesta setmana vam tenir els autors del llibre Lugares Increíbles del Planeta, de verdad, que són la Irene Cívico i el Sergio Parra, i ens explicaven que jo no sabia que existia el riu Tinto de Huelva.
El Rio Tinto, correcte, és on es fan, allà s'estan fent experiments justament per trobar extremòfils, per buscar origen de la vida, perquè allò era un antic lloc que encara crec que es deu explotar per fabricar explosius. És a dir, és un lloc on, a veure, hi ha mines, crec que són de ferro, un gran contingut de ferro, on s'han fet grans, on hi ha prospeccions de minerals, s'han fabricat explosius en allà, un lloc bastant famós, i és un lloc extrem des del punt de vista de buscar vida, i allà s'estan descobrint microorganismes, això, amb condicions extremes, que mai haguéssim dit que en aquelles condicions podrien existir.
Sergio Parra ens va dir que hi havia anat i que va tastar una mica d'aquella aigua.
D'aquella aigua, bé, no sé, quin color tenia quan t'ho va dir? Aquella aigua deu tenir de tot.
De moment no havia mutat.
Deu tenir de tot.
Deu tenir de tot. No és potable, entenc. Parla'ns d'això també, no? Des del punt de vista científic, aquestes grans extincions massives.
Clar, fixa-t'hi, et deia, la primera atmosfera no era d'oxigen. Després va venir la segona versió d'atmosfera d'oxigen. Doncs l'oxigen, fixa-t'hi, és un element absolutament tòxic. De fet, l'estem utilitzant, l'oxigen i l'ozó, l'estem utilitzant per esterilitzar. Vol dir que hi ha molts organismes que l'oxigen és totalment perjudicial. Aquella primera càrrega que hi va haver d'oxigen a l'atmosfera va significar una extinció increïble de quasi totes les espècies vives que hi havia a la Terra, que no podien metabolitzar, no podien viure amb aquell oxigen, però va permetre que apareguessin, que evolucionés la vida amb un munt d'altres organismes, que som tots els que ara habitem, o quasi tots els que habitem a la Terra, que anomenem aeròbics, que funcionem a base d'oxigen. I però és que després la Terra ha patit altres extincions massives, la més recent de les quals fa 66 milions d'anys, els dinosaures. També, casual, un objecte, un cometa, arriba, podria no haver arribat, arriba, es carrega els dinosaures i el 85% d'espècies vives del planeta i ens deixen aquí els mamífers, que llavors érem petitons de mida, poc diversos. Si no hagués estat per aquell impacte, et pots jugar a l'euro, a que tu i jo no hi seríem, aquí.
Se'ns ha tirat el temps a sobre.
Ja
conclusió final que fas del llibre.
Que hem de gaudir de cada segon d'aquesta vida. És a dir, que quan un veu totes aquestes casualitats que s'han jugat, que la natura ha posat perquè existim, hem de gaudir de la vida, li hem de donar més valor. I si li donem més valor a la nostra vida, probablement li donarem també més valor a la vida dels altres. No només de les persones, sinó de tots els organismes que ens envolten, vol dir plantes, animals, insectes, i potser així, això individualment és poc, però col·lectivament aquest pensament és molt potent. És a dir, valorem la nostra vida, valorant la nostra vida, és la millor forma de valorar la vida de tot el que ens envolta.
Què passarà aquesta matinada del 13 al 14?
Ah, venen els gemínids, la millor pluja d'estrelles de l'any. Saps que hi ha pluges d'estrelles al llarg de l'any,
sí.
Vàries? Doncs ara, el desembre, arriba la més xula, la més bonica. La gent pensa que és la de les llàgrimes de Sant Llorenç
a
l'agost.
Sí, a l'estiu.
Doncs no, la més bonica, en principi, en teoria, la més abundant, és els gemínids, que són ara al desembre. I la nit de màxim prevista és entre la nit del 13 al 14, més aviat cap a la matinada del 14, que és quan la lluna creixent ja s'haurà amagat. Tot això ja se n'estan veient ara. Els gemínids, els meteors, les estrelles fugisseres d'aquesta pluja d'estrelles, ja se'n poden veure aquestes nits, i tal com ens anem apropant a la data del 13-14, se n'haurien d'anar veient més. I després, també, hi haurà una corba en què cada dia que passi se'n seguiran veient, continuarem veient-ne, però ja baixant aquesta freqüència.
A quina hora, aproximadament? Perquè si ens enganxa dormint...
Bé, clar, a veure, la qüestió és... Els gemínids tenen un avantatge, que és que es poden veure des de que es fa fosc fins la matinada. Per tant, en principi, qualsevol hora...
Per tant, a la tarda es pot...
Sí, correcte, a la que es fa fosc. De totes maneres, hi ha un moment àlgid, diríem, òptim, que seria la matinada del 13 al 14, un cop la lluna creixent s'hagi amagat, perquè llavors ens deixarà un cel fosc. I això passarà a partir de 3:45 de la matinada del dia 14. Qui vulgui aguantar o pugui aguantar, doncs perfecte. Però qui no, que no s'amoïni, ho pot fer des de que es faci fosc, i qui no pugui aquell dia perquè aquell dia estigui núvol o perquè no li vagi bé, ho pot fer un dia abans, dos dies abans, un dia després, dos dies després. El millor és fer-ho com més centrat puguis en aquest màxim previst.
Per cert, si voleu saber més de com arriba aquesta pluja d'estels, podeu seguir el Joan Anton Català, que ens ho ha explicat molt bé amb uns vídeos, no?, que has anat penjant al teu Twitter. I el dia 21 què passa?
El dia 21 passen dues coses. Una m'han assabentat avui, que és el teu aniversari. L'altra que passa és que ens entra a l'hivern. És el solstici... és el solstici d'hivern. És el moment astronòmic en què la Terra se situa en una posició tal que fa que a l'hemisferi nord ens entri a l'hivern. És a dir, que els rajos de sol arribin al màxim inclinats de tot l'any.
Joan Anton Català, jo no sé si et veuré ja, però que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí un dia més al matí a Ràdio Estel. Ens has fet treballar les neurones. I amb aquest llibre, el nou llibre de Joan Anton Català, una breu i atzarosa història de la vida. Cuida't moltíssim.
Igualment, Mercè, moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Si aquest estiu vols continuar fent camí, a Ràdio Estel t'hi acompanyem. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, amb Rafa Sanahuja. Aquest estiu, la Macedònia de la ràdio continua la mar de fresca. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Un altre punt de vista.
Posant el focus a una de les grans potències del món que, paradoxalment, segueix envoltada de cert hermetisme i misticisme, si m'ho permeten, pel que fa a la seva política interna i també per la relació que té amb la resta de països del món. Aquesta sensació, que no sé si la teniu també, que és el que tot el que passa a la Xina acabarà passant en un moment o un altre també a casa nostra. I això es deu al poder i a la influència que aquest país té en el nostre dia a dia, encara que de vegades fins i tot no ens adonem. Bé, la setmana passada, el president xinès Xi Jinping liderava la sisena sessió plenària del 19è Comitè Central del Partit Comunista, que pretén consagrar la supremàcia de Xi Jinping com a líder del país i també del partit, alhora que presenta diverses respostes, diverses reformes socials, respostes també. Però és que aquest dilluns mateix la Xina torna a estar d'actualitat perquè els dos homes més poderosos del món, estem parlant del mateix Jinping, Jinping i el president dels Estats Units, Joe Biden, han tingut una relació telemàtica per intentar rebaixar la tensió entre les dues grans potències. Biden va plantejar temes com ara els drets humans a Xinjiang, a Tíbet o a Hong Kong, però per la seva banda el líder xinès va advertir que si Taiwan s'apropa a l'independentisme, Pequín actuarà. Bé, per analitzar l'actual paper de la Xina al món, ja ens acompanya avui al matí a Ràdio Estel Carles Brasó. Ell és llicenciat en Sociologia i estudis en Àsia Oriental, doctor en Història i investigador Ramon y Cajal a la UOC. Carles Brasó, ni hao.
Ni hao, bon dia.
Com estem? Ho dèiem una mica al començament, eh? Realment la Xina, clar, no ens queda tan lluny com de vegades ens pensem, oi?
No, Jo entenc que per molta gent sigui un país molt desconegut, doncs perquè és molt llunyà, perquè la seva cultura i la seva llengua són molt diferents, però bueno, quan un hi viu i coneix la societat xinesa, després acabes arribant una mica a la conclusió que tampoc és tan diferent i que, bueno, que la gent, doncs, la manera de viure, etcètera, doncs, òbviament hi ha diferències culturals, però el que mou la societat xinesa no és pas molt diferent del que mou la societat catalana, per exemple.
Clar, tot el que ha passat des de la crisi de la Covid, tu creus que la Xina n'ha sortit reforçada o no?
Sí, perquè ha fet una estratègia de Covid zero, tot i que va ser l'origen de la pandèmia, com tothom sap, però va establir uns confinaments molt estrictes, també un seguiment de tots els brots que van sorgir, i això ha fet que la Xina, doncs, amb 1.300 milions de persones, hagi tingut menys de 5.000 morts. I llavors això, doncs, lògicament, per la societat xinesa es ven i s'entén com un gran èxit.
Clar, Carles, ara tu ens estaves comentant, aquesta estratègia de Covid zero amb proves de detecció multitudinàries i confinaments, perquè ens puguem fer una idea. Crec que va ser fa uns caps de setmana, que no sé si dos o tres, però a la Xina les autoritats van forçar l'aïllament de més de 30.000 persones després d'haver detectat un sol cas de Covid, no?, en un parc d'atraccions a Xangai. Clar, ells, sí. Com ho veus tu, això? O sigui, són agosarats o són previsors, no? I després, l'altra pregunta que també ens hem plantejat, on queden els drets humans? A veure, com ho veus tu?
Són molt previsors i també disposen d'un sistema, sobretot tecnològic, que potser està ara mateix punter, de control de la població. I això ha fet que, doncs, qualsevol brot en seguida estigui monitoritzat. El govern i les persones que hagin estat pròximes a una persona positiva, doncs no tinguin més remei, no és que ho puguin escollir, és que s'han de confinar. Llavors, clar, això és una situació nova que fins ara ni ningú, ni els xinesos ni nosaltres havíem conegut, que obliga a plantejar tota una sèrie de qüestions, en part sobre la llibertat individual i sobre el bé col·lectiu, també, no? Fins a quin punt es pot obligar una persona a quedar-se a casa o no. Bé, allà a la Xina, diguéssim que estem molt clar que el bé col·lectiu o el fet de que la pandèmia no circuli passa per sobre de l'interès o de la llibertat individual.
Pels que no coneixem la Xina o no hi hem estat mai, com ens l'hem d'imaginar? És a dir, com és viure a la Xina avui?
Bé, el primer que sempre dic és que és un país enorme, que és obvi, però que per tant és molt divers. És a dir, que els xinesos de Pequín són molt diferents dels xinesos de Xangai, dels xinesos cantonesos, i no diguem ja dels xinesos de l'interior, els tibetans, els uigurs, els xinesos de Sichuan. És a dir, que és un país enorme, molt divers, molt ric, amb una naturalesa i una diversitat també cultural que des de fora sembla tendim, diguéssim, a homogenitzar la Xina amb els xinesos i els xinès, etcètera, i pensar que més o menys són iguals, doncs una vegada hi vas cap allà i viatges una empresa sola de viatjar-hi una mica, doncs veus que és molt diferent i que hi ha regions molt diferents i que dins de la Xina és pràcticament un continent en si mateix.
És possible a dia d'avui a la Xina, per exemple, anar en contra del govern o manifestar-se?
Aviam, és diferent del que nosaltres entenem aquí. A la Xina i la llibertat d'expressió i d'opinió i de premsa, doncs, estan controlats pel govern. Per tant, la crítica, diguéssim, escrita, un article molt crític contra el govern no es publicaria. Però, per altra banda, dit això, és cert, hi ha moltes formes d'opinió a la Xina, que és a dir, és una societat molt viva, molt dinàmica, i quan tu parles amb els xinesos i veus les seves opinions, inclús dins del mateix Partit Comunista, recordem que el Partit Comunista té quasi 90 milions d'afiliats, doncs hi trobem opinions molt diferents i opinions, algunes crítiques del govern, el que passa que s'expressen d'una manera, diguéssim, no tan directa com nosaltres estem acostumats. De manera que hi ha unes restriccions molt, molt clares i evidents, però també això no vol dir que la gent no opini.
Clar. Avui estem parlant amb Carles Bressó, aquí al matí a Ràdio Estel. Ell és llicenciat en Sociologia i Estudis en Àsia Oriental, també és doctor en Història i investigador Ramon y Cajal a la UOC. Clar, el president xinès vol allargar el seu mandat i, a més, ha presentat mesures econòmiques que afecten directament a la seva població, com, per exemple, ho comentàvem a la introducció, no? A pujar els impostos. A què es deuen aquestes mesures? I com les han rebut els xinesos?
Bé, el president Xi Jinping, com bé dius, està fent tota una sèrie de maniobres per mantenir el seu poder, i això està acompanyat també d'una campanya nacionalista molt forta, que ven una mica, i amb una certa raó, el fet que Xina hagi superat o hagi pogut mantenir la mortalitat pel Covid a nivell molt, molt mínim, i això doncs fa que, sobretot a la televisió, que recordem que està controlada pel partit, etcètera, doncs hi ha tot un continu de propaganda nacionalista xinesa, també molt agressiva en relació cap als Estats Units, i això fa que la majoria de la població, diguéssim, no tota, però una part important de la població, doncs estigui ara amb aquesta onada, diguéssim, nacionalista, i que dona suport al partit i al president Xi Jinping. Dic de manera majoritària perquè, lògicament, hi ha també moltes corrents, per exemple, com has mencionat a Hong Kong i altres llocs doncs on hi ha protestes i on hi ha molta, també, relacionades amb la corrupció, etcètera, on hi ha molt descontentament. Però, en general, podríem dir que tota aquesta visió nacionalista de que la Xina ha superat el Covid i que s'ha convertit en una potència global, etcètera, d'alguna manera ha acabat dominant.
Carles, explica'ns també, volem saber una mica més, apropar-nos una mica més a aquesta lluita de poders. Estem parlant de les dues grans potències mundials, estem parlant de la Xina i els Estats Units. Com a hores d'ara, quina és la relació que tenen? De fet, ho estàvem explicant, no?, aquest dilluns passat, si no m'equivoco, per videoconferència, es van reunir, no?, Joe Biden i Xi Jinping, per intentar una mica, l'objectiu era intentar contenir, no?, aquestes tensions entre els dos països. Clar, de fet, en una conversa que Pequín ha descrit com sincera, constructiva, substancial i fructífera. Però quina és la veritable lectura que hem de fer d'aquesta conversa?
Bé, per començar, és positiu que els dos països parlin, perquè hem de tenir en compte que, si ens remuntem històricament, els Estats Units van trencar d'alguna manera la Guerra Freda, l'aliança amb la República Popular de la Xina en contra de la Unió Soviètica, això va ser el 72, amb la històrica visita de Nixon, president Mao, i des de llavors Xina i Estats Units han sigut aliats. Però aquesta aliança s'ha trencat d'alguna manera els últims anys, podríem dir l'última dècada, a mesura en què la Xina s'ha convertit realment en una potència econòmica competidora dels Estats Units. Fins ara era complementària, podríem dir, sobretot des de la crisi del 2009, i això ha anat creixent l'última dècada. Els Estats Units ha vist com la Xina cada cop és més una competidora i menys una aliada, i això no té volta de full, és a dir, això seguirà així. La Xina i els Estats Units competeixen en alta tecnologia, competeixen pels tercers mercats a Europa, Àfrica, Amèrica Llatina, etc. I hi ha tota una sèrie de temes que són conflictius, el tema comercial, el tema militar, també la presència dels Estats Units al mar de la Xina del Sud i el creixement de l'exèrcit xinès. I tot això són punts de conflicte que poden generar moltes tensions internacionals, fins i tot la possibilitat d'una guerra. I per això és molt positiu que els presidents parlin i que arribin a acords com fora aquest mediambiental o etcètera, perquè doncs, la tensió no escali. D'acord? Però dit això, la relació que tenen els dos països és de competència i de rivalitat.
Un altre punt important també és, clar, en un món tan globalitzat, és paradoxal, no, Carles, que en un país desenvolupat com ara la Xina doncs segueixi prohibint l'any 2021 pàgines d'internet i xarxes socials, com per exemple Facebook, no? De què té por el govern xinès? Per què considera important doncs capar l'accés a certes fonts d'informació?
Bueno, això té molt a veure també amb això que deia de la rivalitat entre la Xina i els Estats Units. Vull dir, les empreses aquestes d'internet, que bàsicament estan controlades per empreses, són empreses nord-americanes, Facebook, Google, Amazon, totes aquestes empreses estan prohibides a la Xina. I en contrast amb aquestes empreses, hi ha tota una sèrie d'empreses privades o semiprivades o semipúbliques o directament públiques, xineses, que controlen totes aquestes plataformes digitals. D'alguna manera, amb això la Xina doncs, evita que les empreses dels Estats Units tinguin el control sobre la informació dels ciutadans xinesos que, doncs, que l'estat xinès considera que ha d'estar sota el seu control. I això doncs, té a veure amb aquesta guerra comercial. Les empreses xineses també estan pugnant per tenir més quota de mercat en aquestes aplicacions digitals, no? Com per exemple els TikTok, etcètera, que són plataformes xineses, i aquí és on hi ha aquesta gran competència entre Estats Units i la Xina. És a dir, hi ha un tema de censura, per una banda, però també hi ha un tema de competència econòmica entre aquestes empreses tecnològiques.
Clar. Escolta, Carles, res, breument, perquè també t'estem escoltant amb certa dificultat, però és tan interessant el que ens estàs dient, però molt ràpid, perquè Xina també ha estat en el punt de mira de les darreres setmanes, després que la tenista xinesa Peng Shuai denunciés a les xarxes socials haver estat assetjada i violada per Zheng Gaoli, exviceprimer ministre del país. Clar, notícies com aquesta, de fet, a dia d'avui encara, no?, es desconeix què és el que ha passat. Com es va rebre aquesta notícia a la Xina i com va respondre el govern?
Aquesta és una de les corrents més fortes d'oposició, com dèiem abans, no? Que hi ha realment gent i moviments que protesten contra el govern,
sí.
I la corrupció és un dels temes més importants. La corrupció i el mal comportament, o el comportament legítim dels dirigents. Llavors, quan un dirigent, per exemple, s'enriqueix de manera fraudulenta o organitza, doncs, a vegades s'ha vist també, s'han passat imatges que organitzen orgies, líders polítics, o en aquest cas, doncs, una presumpta violació, etc. Tot això genera un gran moviment de repulsa i de protesta social, com passa també aquí o a qualsevol lloc quan hi ha escàndols d'aquests. El que fa el partit normalment és agafar com un cap de turc, d'alguna manera, un dirigent, sí. I el fa culpable d'aquesta situació, li aplica un càstig exemplar.
I així ho solucionen, no?
Sí, inclús pot incloure la pena de mort.
Yeah.
El dirigent del Partit Comunista pot acabar empresonat per vida, i això fa que aquesta protesta, d'alguna manera, no s'acabi girant en contra del Partit Comunista o del govern en general.
Carles Brasó, Xie Xien.
Xie Nimen. Moltes gràcies.
Carles Brasó, investigador Ramón y Cajal a la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran .org.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punès i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Punès. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Edició estiu.
Edició Millors Moments.
Un altre punt de vista.
Aquest dilluns, la futbolista del Barça, Alexia Putella, es feia amb la pilota d'or, que l'acredita com la millor jugadora del món. La notícia va omplir les portades dels diaris i les xarxes va omplir d'elogis cap a la jugadora de Mollet del Vallès, no només per la seva brillant trajectòria, sinó també perquè amb aquest premi Putella representava a tot un col·lectiu moltes vegades discriminat i silenciat en el món de l'esport, el de les dones.
El club, que el destí ha volgut que justament avui sigui el seu 122è aniversari. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
Aquí podíem escoltar Alexia Putellas, no?, agraint en aquest discurs a millor pilota d'or 2021. Amb tot, clar, hem de dir que les jugadores no són les úniques dones que es troben en situació de desigualtat davant dels homes en el món de l'esport. Les periodistes esportives també han de fer front a discriminacions, faltes de respecte, vexacions, insults i fins i tot amenaces quan fan la seva feina. Quan fan la seva feina, remarquem això. De fet, el mes passat apareixia un article al diari Esport en el que 15 periodistes esportives protestaven contra les constants faltes de respecte que pateixen en el seu dia a dia. Per tant, avui, aquí a un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel, volem parlar de la situació de la dona en l'esport amb l'autora d'aquest article i periodista esportiva al diari Esport, Maria Tiques. Maria, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres, Maria.
Hola, bon dia, igualment, encantada d'estar aquí.
Maria, un article del que parlàvem ara, no?, i que va tenir molta repercussió, sobretot a les xarxes, que també en parlarem, d'on va sorgir aquesta idea de publicar-lo i recollir doncs, aquests 15 testimonis de periodistes esportives, Maria?
Doncs jo un dia, una setmana més o menys, abans de publicar-lo, vaig fer públic al meu Twitter uns comentaris masclistes que vaig rebre arrel d'una publicació que vaig fer sobre el Nico González, un jugador del primer equip del Barça, doncs on les contestes, bueno, respostes per part de diversos usuaris eren masclistes. I doncs aquell dia vaig aprofitar i vaig dir, mira, avui és un dia que tothom està parlant d'aquest jugador, molts homes, i jo com a dona estic rebent aquest tipus de comentaris que els homes no estan rebent. Vaig fer una captura i ho vaig publicar. I va tenir tanta repercussió que amb el diari, amb la direcció del diari, vam aprofitar i vam dir, ostres, crec que podríem fer un article reportatge per recollir aquesta situació i donar-hi visibilitat. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vam parlar amb 15 periodistes esportives que en podrien haver estat 30, 40...
Moltes
o
més, no, Maria?
Perquè, exacte.
I en aquest article doncs, llegim aquest recull d'aquests 15 testimonis, no?, de periodistes esportives que també s'han trobat amb situacions com la que expliques, no?, en aquest article, amb amenaces, amb insults. Explica'ns una mica quin és el dia a dia que us trobeu, les periodistes esportives.
Crec que és una cosa que sobretot passa a les xarxes socials, que cada vegada... Jo en el meu cas, cobreixo futbol femení, també faig cos de futbol masculí. Normalment em trobo que quan parlo de futbol femení se'm tracta a les xarxes amb més respecte, com sóc una dona que parlo de coses de dones i fins aquí tot ok,
tot bé, no?
Però en el moment en què entro en aquest territori de futbol masculí, que sempre ha estat doncs, dominat pels homes, ja és on començo a rebre crítiques de doncs, no en tens ni idea, la teva opinió no val res... Vés-te'n a la cuina, fregar plats, etc. I aquestes coses, doncs, com a poc, perquè després hi ha, doncs, que si estic treballant en un diari amb 24 anys és perquè he accedit a qualsevol mena de proposta sexual per part dels meus caps, etc. I llavors és això, és que no se't considera que ets suficientment vàlida com per parlar de futbol masculí en un territori que sempre ha estat d'homes, malauradament.
Clar, Maria, una mica és la sensació, tens aquesta sensació de que t'estan criticant pel fet de ser dona, no pel missatge que tu vols transmetre?
Exacte, perquè al final tothom, al final, a les xarxes, sobretot quan parles d'un tema doncs, tan popular com és el futbol, doncs tothom rep insults, tant homes com dones. El problema és que nosaltres rebem aquests insults simplement pel fet de ser dones i no t'estan criticant que tu estiguis a favor o en contra d'un jugador o que tu facis un apunt del que sigui sobre un jugador o sobre un equip, sinó que t'estan dient que la teva opinió no val res i que no hauries d'estar parlant sobre això perquè ets una dona i t'estan criticant no el que dius, sinó que ho estàs dient tu que ets una dona.
Clara, ens estaves explicant, sobretot el teu cas concret que t'ha passat a les xarxes socials, no? Després d'aquest partit entre el Barça i el Dinamo de Kiev. Però als estadis què passa també? Aquest tractament és igual?
Sí, tant. Als estadis i al carrer, quan vas a cobrir un partit o el que sigui, o inclús quan el vas a veure, et tracten, ja com a periodista, sempre és com que busquen, que no es creuen que puguis estar tu representant el teu mitjà fent aquesta feina, sinó que sempre busquen on està l'home. I inclús quan vas de com a aficionada, també et tracten amb aquest menyspreu de no saps res, no tens ni idea. I de vegades també es fa de manera involuntària, és el que comentava la Sandra, una de les noies amb les que vaig parlar, que deia que hi ha una mena de masclisme implícit que segurament no és culpa de qui ho fa, sinó que és que estem mal acostumats de que una dona pugui participar en una conversa sobre futbol amb conceptes tècnics, perquè la gent encara se sorprèn. Quan parlo amb amics o amb amics d'amics que no em coneixen, de vegades he rebut comentaris de ostres, doncs sí que en saps, no? Doncs igual que tu, saps? No sé.
Es sorprenen, com... no? Tens aquesta sensació,
exacte,
no? De dir, ostres, no? Estan sorpresos.
Exacte.
Maria, tu creus que aquests comportaments que ens estàs explicant avui, i que per cert podeu llegir en aquest article del diari Esport escrit per la Maria Tiques, no?, que recull aquests 15 testimonis de periodistes esportives, heu arribat a normalitzar aquest tipus de violència, diguem-ho així?
Jo crec que sí, i de fet quan he parlat amb companys abans i després de fer l'article, hi ha alguns que em diuen, bueno, no sou una mica exagerades, o vull dir, això és el que passa cada dia, i crec que al final és perquè s'ha normalitzat una situació de, bueno, ho hem d'aguantar perquè som noies i és el que hi ha, i no hauria de ser així, i crec que hauria... Jo al final ho denuncio perquè vaig dir, ja n'hi ha prou. Però moltes aguantem i ja et dic, jo fins en aquell moment doncs no aguantant sense dir res perquè considerava que és el que toca, entre comences, és el que toca aguantar. Uh-huh. I crec que també està bé denunciar-ho perquè la gent en sigui conscient.
Clar, ara ho estaves explicant una mica, no? Però els vostres companys homes, què n'opinen, no? Tu quan arribes a la teva redacció del diari Esport i comentes, mira, és que m'ha passat això, què et diuen ells?
En general, sempre he tingut molt suport, he tingut, doncs, hi ha molts que no n'eren conscients segurament del que ens toca viure i, doncs, perquè al final, si no ho vius, és molt complicat, per molt que puguis empatitzar, no saps realment el que significa i el que es pateix, però en general les respostes han estat molt bones de qualsevol cosa que necessitis, m'ho pots dir, qualsevol cosa que pugui fer, em sap greu que hagueu de passar per això. Tampoc saben ben bé com actua, però perquè tampoc és que puguin fer-hi molt, simplement doncs, donar-nos suport i donar visibilitat i no callar també quan veuen situacions d'injustícia. Però sí que és veritat que n'hem trobat d'altres de que creuen que s'està fent un gran massa, que al final tots rebem insults...
Que potser som exagerades.
Que no és una cosa de gènere, sinó de falta de respecte en general a les xarxes.
Yeah. Per què creus que tots aquells que tenen, doncs, ara estem parlant d'aquests tipus de comportament que ens expliques avui, no? Aquests doncs, insults, no? Que esteu, com dèiem, està normalitzat, però ara heu dit prou, no? Fins aquí. I ho heu identificat, però aquelles persones que tenen aquests tipus de comportament no ens tenen per subjectes dignes a escoltar, a valorar o imitar, no? Què creus que hi ha al darrere d'aquests comportaments, Maria?
Sí, jo crec que al final és una falta d'educació bueno, que hi ha molts estereotips encara i els rols de gènere estan molt marcats i crec que és una cosa que ho hem viscut tots des de petits, que crec que en els últims anys està millorant, perquè és això, és que una noia doncs, no pugui parlar o jugar a futbol i un noi, per exemple, no pugui fer gimnàstica rítmica o dansa o el que sigui. Crec que si des de ben petits hem estat acostumats a, per exemple, els catàlegs de joguines d'ara que ve Nadal, doncs de la secció de nenes, doncs les cuinetes i etc. I a la secció de nens, els cotxes. O quan vas... Jo vaig jugar a futbol durant uns anys quan era més petita i dins de la meva escola molt bé, però de vegades sortia i el típic comentari dels amics dels pares de i com és que fas futbol i no fas dansa com la resta de noies?
Ja, un altre cop sorpresa.
Darrere de tot això, és l'educació és superimportant.
Clar, i per tant, per l'educació, creus que es pot erradicar, no?, aquest tipus de comportaments?
Sí, però crec que encara trigarà molt, perquè és una cosa que està molt viciada des de fa molts, molts, molts anys i que tot canvi costa el seu procés, el seu temps. Però crec que és la base. Com si no comencem per aquí, no... Ni de conya arribarem enlloc.
Avui estem parlant aquí a un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel. Doncs hem trucat a la porta de la periodista esportiva al diari Esport Maria Tiques. Ens t'expliquen justament aquest article, no?, que vas escriure, que fa qüestió d'un mes aproximadament, Maria, quan va ser després del partit? No entenc que va ser entre el Barça i el Dinamo de Kiev que vas escriure sí. aquest article, que, com dèiem, es pot llegir a la versió digital del diari Esport, amb aquests 15 testimonis de periodistes esportives que s'han trobat en algun moment de la seva carrera, no?, en situacions com la que estàs explicant. Creus que identificar el problema és clau per combatre'l? I això ara ho heu fet, amb aquest article?
Sí, jo crec que arrel de l'article hi ha gent que es va donar potser per al·ludida o simplement va conèixer la situació. Però sí que és veritat que hem tenir, evidentment, doncs, com sempre, els típics comentaris de i a tal periodista home també l'insulten més que vosaltres i no es queixa... sobretot els periodistes més mediàtics, per exemple, el Chiringuito, bueno, els més mediàtics, d'aquests els insulten cada dia, tal. Sí. Però se'ls insulta per un altre motiu. I és com que molta gent no ho va acabar d'entendre, però molta altra gent sí. I crec que això també és positiu. L'únic que queda per veure és doncs, si realment canviaran les coses o simplement doncs, hi ha gent que ens va donar suport perquè era el dia i s'havia de donar suport i per cada bé, o si realment canviaran les coses.
Maria, tu estàs acostumada, clar, parlant el teu dia a dia de molt esport, i també com ens estaves dient, a molt esport femení, no? De fet, amb l'Alexia sí. Botellas tu has tingut doncs, l'oportunitat d'entrevistar-la en diverses ocasions, no, Maria, si no m'equivoco. Tu creus que es parla sí. més que mai d'esport femení, però som encara molt lluny del masculí. Què podem fer per igualar-ho?
Bé, justament en una entrevista que li vaig fer a l'Alexia el mes de març, pel Dia de la Dona, vam parlar aquest tema. Al final... Si no hi ha cobertura mediàtica sobre l'esport femení, la gent no sap que el Barça femení juga, per exemple, o que el Barça guanya o el que sigui, és molt difícil que la gent es pugui enganxar i que, per tant, pugui voler veure els partits tant a la tele com en el camp i llavors comprar entrades o inclús comprar-se la samarreta. I la cobertura mediàtica és fonamental perquè si no se'n parla la gent no desconeix i no genera aquest interès que al final acaba generant diners i que això acaba generant doncs, que els clubs puguin invertir i recuperar una inversió i la vegin, bé, bueno, vegin que és rendible. I és com una roda que totes les parts han de posar doncs, el seu granet de sorra doncs, perquè això surti bé i és una inversió que potser per totes les parts costa de fer perquè doncs, potser no hi ha resultats immediats. Per exemple, en el cas dels mitjans, doncs, gastar-se uns diners doncs, perquè un periodista pugui anar a cobrir un partit de Champions femenina fora de casa, doncs potser al principi veus que no hi ha un retorn immediat de la inversió, però a llarg termini sí. I crec que aquí estarà clar. Doncs, potser creure i invertir que el retorn aquest acabarà passant, però potser una mica més tard, però com al final el futbol masculí, al principi de tot, també es va haver d'invertir abans de tenir certs resultats. Uh-huh. I crec que aquesta és la clau.
Maria, quan es tracta de l'esport femení, als mitjans, moltes vegades tu tens aquesta percepció que es fa des d'una posició paternalista?
Sí, o sigui, hi ha molts, molts casos de voler-te sumar, per exemple, mitjans que no han parlat del Barça femení sí. en tot el curs i quan guanyen el triplet, per exemple, l'any passat, la temporada passada, guanyen el triplet i llavors tots s'hi volen sumar perquè tothom està parlant d'això i s'ha de parlar d'això. Però llavors veus que segurament no tenen ni idea del que ha passat durant la temporada, que és que són molt bones, però no... És aquesta posició de... Molt bé, és que juguen molt bé, són molt bones, però no et saben dir res més a part d'això. I és com felicitar-les, ho estan fent molt bé, però ja està. No hi ha, per exemple, una anàlisi de... Doncs mira, estan fent això molt bé, sí que és veritat que això doncs, encara queda per millorar, sinó és com tot felicitacions per cada bé i ja està.
Uh-huh. I també el que es podria evitar, ara que estava pensant també, Maria, és evitar aquesta cosificació no? i sexualització de la dona a l'esport. També és un sostre que s'ha de trencar, que s'hauria d'haver trencat ja, no, Maria?
Exacte. De fet, l'altre dia, ahir, crec, vaig anunciar un tuit en què l'única valoració... Hi havia un usuari que l'única valoració que feia de l'Alexia és no sé quina és esta, però està molt bona, no sé què, i inclús insultant-la, que és, ostres, no veig que el Messi, que també ha guanyat la pilota d'or, s'ha dit res d'això. I crec que també estan moltes valoracions físiques de les jugadores que dels jugadors no es fan. I crec que això és bastant important.
I, Maria, ja per anar acabant, però a mi, ara que deies, no?, que se'ls jutja, no?, se les jutja a les esportistes, però vosaltres, les periodistes esportistes, també teniu aquesta sensació d'estar constantment jutjada pel fet de ser només dona? Pel fet de ser dona a la teva feina?
Sí, sí, sobretot crec que passa també, sobretot a les periodistes que surten a la tele, que se'ls fa més una valoració física de aquesta és guapa, per tant, està aquí. O aquesta no és guapa, com és que està aquí. I que tots els comentaris són envers el seu físic. Sí que és veritat que si estàs, no poses la teva cara, com podria ser, per exemple, a la ràdio o a la premsa escrita, potser no se't valora tant el físic, però bueno, se t'acaba valorant, perquè d'alguna manera diu, com que aquesta és guapa, ha arribat a accedir a aquell lloc. Una noia més lletja, doncs no hagués arribat a accedir. Uh-huh. I crec que sobretot, a part de valorar la condició de ser dona, es valora el físic, cosa que amb els homes periodistes no he vist gairebé cap cas que es parli sobre això.
Per cert, Maria, ahir es va celebrar la 14a edició dels Premis Dona i Esport, que organitza l'Ajuntament de Barcelona, i reconeix doncs la trajectòria de les dones esportistes o bé promotores de l'esport. Fins a quin punt és important, no?, tenir dones que siguin referents en el món de l'esport, i quines són les teves referents?
Crec que potser abans no n'hi havia tantes de dones esportistes que puguin ser referents. De fet, amb l'Alexia, a l'entrevista aquella que et comentava del mes de març, ja em deia que de petita no havia tingut referents femenins, que sí que és veritat, perquè no donaven els partits a la tele, per exemple, ni era impossible seguir-los. Sí que és veritat que després, quan va ser més gran, tipus els 19 o 20 anys, sí que va començar a tenir accés a partits de femení, sí que tenia aquests referents, però quan ets nena... Jo també, quan jugava a futbol de petita, els meus referents eren Puyol, Xavi, etc. No sabia ni que les dones juguen a futbol pràcticament, però perquè no ho veia com una possibilitat, perquè no se'n parlava. I crec que és molt important que les nenes, és el que et dic a l'educació, que es pugui parlar que l'Alexia ha guanyat la pilota d'or i que, per tant, una nena pot jugar a futbol i pot viure d'això. Que no ho vegi com una cosa impossible, i en aquest cas crec que actualment s'estan creant aquests referents i és molt important.
Maria, aprofitant que estàs aquí, ara ja et deixem, que sabem que estàs molt enfeinada. Com veus el Barça de Xavi?
Jo crec que està començant molt bé, com la idea que té el Xavi com a entrenador i el que està canviant l'equip. Crec que hi ha hagut un canvi molt gran, no tant pels resultats, però per les sensacions. Hi ha hagut un canvi molt gran a l'últim mes i crec que costarà, perquè al final és un procés que hi ha moltes coses que no es poden canviar d'un dia per l'altre, però crec que a llarg termini, o esperem que a mitjà termini, pugui notar-se més aquest canvi, es pugui traduir en els resultats. És el que ell comentava al final amb Guardiola al principi, quan va arribar va costar una mica l'adaptació, i això que van tenir pretemporada, que en el cas del Xavi directament s'ha trobat a la meitat de la competició, i la pretemporada estan sent partits molt claus, com l'altre dia contra l'Benfica, i doncs potser és més complicat, però al final tots els canvis doncs comporten el seu temps, però crec que a nivell de sensacions i l'actitud de l'equip, crec que s'està notant moltíssim.
Sí, no? Tens bones sensacions.
Sí, sí.
Maria, ara sí, l'última pregunta que, clar, ens ha vingut al cap, avui tractant la dona en el món de l'esport, una altra gran barrera que s'ha de trencar és el tema dels salaris, no?, entre futbolistes, entre homes futbolistes i dones, no?
Exacte. Al final, això és un negoci i si genera molt més el masculí, doncs és normal doncs que també cobrin més diners, perquè és el que generen. Però d'aquí a les diferències abismals que hi ha, això s'ha de solucionar ja. De fet, bueno, el conveni col·lectiu que es està negociant és una part important que haurien de tocar, més que res perquè es puguin dedicar només a això, igual que els homes, i tenir una vida i poder viure d'això i que ser digne. I a partir d'aquí, si s'inverteix, es generaran molts més diners i els clubs veuran que la inversió realment dona els seus fruits. I llavors, doncs, es podran millorar les condicions i tot, però si no inverteixes en això i en els salaris, és molt difícil que les jugadores puguin estar al 100%, perquè s'hauran de dedicar a altres coses i evidentment, doncs, això quedarà reflectit en el joc, per exemple.
Maria Tiques, moltes gràcies per la teva valentia, per haver estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel.
I
que vagi molt bé, que vagi molt bé, Maria.
Moltes gràcies.
Són les 9 del matí. Ràdio Estel.
Ara que ja estem al dia de l'actualitat informativa, seguim amb una selecció d'alguns dels millors moments del matí a Ràdio Estel de la temporada. Una edició express d'estiu amb la que se us passarà el matí volant. Esteu a punt?
El matí a Ràdio Estel. Amb poques paraules.
Hem pensat que avui seria, doncs, interessant parlar d'aquest papa que tant i tanta gent admira per tot el món i que sembla, doncs, ha obert les portes de l'Església, creients, no creients, també, segurament, i té molt a veure, doncs, la seva manera, no?, que té de comunicar, que el que fa, doncs, el que fa diferent, podríem dir, als records més pròxims que tenim, també, una figura molt destacada, la de Sant Joan Pau II, o bé el mateix, doncs, Benet XVI, David.
Qualificar el papa Francesc de proper, ja des del moment en què va ser escollit pontífex el 13 de març del 2013 i davant la sorpresa de molta gent. El moment en què la fumata blanca indicava l'Habemus Papam i quan s'anunciava des del balcó que el cardenal i arcabisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, era el nou sant pare. Els experts diuen que ja en aquell moment, quan el papa Francesc va sortir al balcó a saludar els milers d'assistents complien la plaça de Sant Pere, van percebre que alguna cosa havia canviat i que els canvis anirien a més.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Uau, és que clar, són canvis que es noten sobretot David en la seva imatge, també ara l'estàvem escoltant, en la seva veu, no?, amb aquests espais que deixa a l'hora de parlar, en la seva manera de comunicar, sens dubte, però d'això en parlarem, al nostre espai en poques paraules. Ho fem aquesta hora amb Alba Sabatella, saps, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Què tal?
Bon dia, Mercè, bon
com
dia,
estàs,
David.
Com estàs, Alba?
Com esteu?
Ara dèiem fora el micro que l'Alba i jo hem compartit també un viatge justament al Vaticà.
I tant, al Vaticà. I no només, és a dir, dins del Vaticà vam ser-hi a les diverses institucions de comunicació, no?, de la Santa Seu, i per tant, bueno, algunes de les quals sortiran avui, seguríssim.
Les repassarem, sens dubte, i ho vam fer en el marc d'aquest postgrau de comunicació de religió que porteu a terme a Blanquerna.
Sí, de fet, ja portem 7 edicions en què la nostra intenció és poder donar aquesta especialització als periodistes, no?, en comunicació institucional vinculada amb l'Església i les institucions d'Església, i una de les coses que fem és sempre anar cada mes de gener.
Cada mes de gener, que seria com el, diguéssim, com el punt i final aquest postgrau, no?, d'alguna manera, doncs, resumeix tot aquest any de dedicació parlant de la comunicació a l'Església.
Bé, és una mica l'equador, el viatge, de fet, és una mica l'equador entre l'inici dels estudis i la continuïtat, no? I el que volem és aquest contacte directe dels nostres estudiants amb les persones que estan al capdavant d'aquestes institucions, no?, del dicasteri Ministeri per la Comunicació, de la Sala de Premsa, de l'Observatori Romano, Radio Vaticana, i intercanviar impressions, idees, preocupacions, no? És a dir, ser-hi en primera persona.
Doncs ja sabeu, aquest postgrau de comunicació religió que podeu trobar doncs, a Blanquerna. Alba, clar, estàs d'acord en que un dels trets diferencials del Papa Francesc és la seva manera de comunicar? Per què comunicar també?
Un dels dons, vaja, tres diferencials i un dels dons del Papa Francesc és el de la comunicació, no? Si hi ha quatre aspectes que el caracteritzen en aquesta comunicació, és aquesta immediatesa, aquesta transparència, aquesta proximitat i moltíssima espontaneïtat, no? Ell, una de les coses que manifesta és el voler ser proper. El voler aquest esperit pastoral que té des del moment en què comença el seu pontificat, no? I per tant, una de les coses que fa és voler estar sempre al costat de la gent, la trobada. Una de les coses, per exemple, que ho diferencia és que mai ha volgut viure en el Palau Apostòlic, no? Des del primer moment ha dit, jo vull estar a la casa Santa Marta, la Domus Santa Marta, vull estar amb la gent. Si a mi em tanqueu sense la gent, jo me moriria, no? És una de les coses que moltes vegades ha dit. Per tant, aquesta comunicació amb ell és bàsica, perquè per ell comunicació és sinònim de trobada.
En relació, clar, les comparacions són inevitables. Els records més pròxims que tenim són l'anterior papa, que era Benet XVI, i després a Joan Pau II. Jo, vist des de com a espectador, diria que no hi ha color.
Bé, no hi ha color, també és una manera igual molt, molt exagerada de subratllar-ho, no? Les comparacions sempre són inevitables, però aquí tenim tres personalitats molt diferents, també, i aquesta personalitat se manifesta sempre en la comunicació, no? Jo no crec que hi hagi una manera de comunicar millor o pitjor en aquestes personalitats. El papa Sant Joan Pau II era el papa dels gestos. I d'aixecar entusiasme, no? I moltes vegades la comunicació mateixa, que això el papa Francesc també ho té, era la imatge, el gest. Qui no recordarà, no? Aquelles imatges de televisió doncs parlant amb la persona que havia intentat matar-lo, no? És a dir, el papa dels gestos, el papa Benet, amb la seva personalitat molt basada en la racionalitat, l'acadèmia, era teòleg, totes les seves decisions estaven reflexionades, per tant, això també es traslladava a la seva comunicació. No? No hi havia res que no estigués prèviament pensat. Vol dir que el papa Francesc no té estratègia, i tant que té estratègia, però és molt més espontani, no? Ja dic, són tres personalitats molt diferents que es tradueixen després també en la manera de comunicar.
Sí, sí. M'ha sobtat molt amb el fragment que hem escoltat ara al començament, que són, diríem, el primer contacte del papa Francesc amb els fidels a la plaça Sant Pere del Vaticà. Vaig escoltar una entrevista, al responsable, qui va ser el responsable de comunicació del papa, Darío Eduardo Viganó, concretament a Signes del Temps, a TV3, que allà ell, personalment, i molta gent va començar a percebre que hi havia un canvi. Concretament, diu que li va sobtar, per exemple, no amb ell, sinó la premsa i els entesos, que saludés amb un bona tarda als fidels i minuts després demanés silenci a tots per pregar plegats. Què indicava això des del començament? És aquesta proximitat que ens deies, aquesta espontaneïtat, el fet de dir bona tarda a germans i germanes, bona tarda.
Aquest indicava un canvi d'etapa, clar, indicava aquesta espontaneïtat. Ningú esperava un bona tarda del papa, no? Igual que ningú esperava els selfies que es fa o alguns dels gestos que ha anat reproduint després, no? Però aquell moment va ser molt destacat. Primera, per les paraules del fragment que has posat abans, eh? Ja amb aquesta ironia heu anat a buscar un papa, sí, a la fi del món, no? I bona tarda, germanes i germans. El voler establir aquest tractament horitzontal, no? Soc un de vosaltres, no? I això en els missatges del papa està claríssimament allà, i llavors el que sempre demana, pregueu per mi, va ser la primera cosa que va demanar. Us demano que pregueu per mi, pel vostre nou bisbe de Roma, no? I llavors us demano silenci. I és veritat que en Darío Viganó és una de les coses que sempre remarca i destaca, no? Com van ser intensos aquells minuts de silenci amb tota la plaça Sant Pere plena en pregària.
És que estem parlant una mica, clar, el nom del nostre espai, Alba, o sigui, en poques paraules. I tal qual, és així, no? O sigui, el papa francès és una persona que comunica sense voler-ho, pot ser-ho, no? O sigui, és, veiem també com, de fet, David, ens ho explicaves tu, com la imatge del dia, aquesta setmana ens aixecàvem amb, no sé si va ser dilluns...
Va ser dijous passat.
Dijous, mira, dijous passat, no? En què veiem que un nen se li aproximava i li deia, no, seu del meu costat, vull dir, no? És...
I tant, són els gestos, moltes vegades amb poques paraules, i... Alguns dels experts que analitzen el seu tipus de comunicació diuen no, és que pot semblar que sigui massa espontani, i no.
Clar, a vegades es passa d'espontani?
No té per què, perquè passar-se d'espontani...
Pregunto, és una pregunta.
Passar-se d'espontani vol dir intentar estar al costat dels altres, no? I és el seu principal argument, la proximitat. Ell diu que la comunicació, si no porta a la trobada, no porta enlloc, no? De fet, ara parlàveu de la propera trobada amb el president Biden, i no sé si ho recordareu, però a les classes amb els estudiants sempre surt la famosa imatge a la visita que va fer el president anterior dels Estats Units, en Donald Trump, a una audiència privada amb el papa. Doncs, evidentment, ell el va rebre i tot plegat, però l'expressió
sí,
del papa
veritat,
francès...
Sí, és veritat, aquella imatge, eh?
Aquella imatge amb la família sí. Trump, doncs, en poques paraules ho deia tot, no? Mm-hmm. I en això sempre ha estat molt, molt revelador.
És que hi ha gent que diu que està tot estudiat. A mi em costa de creure, i no ho crec, perquè, clar... He vist imatges del papa en el papa mòbil i deixant pujar a un fidel que l'estava saludant i que se segueix al costat seu. Un nen, no només aquest, sinó després un altre nen un dia que s'hi va abraçar les cames. I ell va actuar amb total espontaneïtat. És molt difícil de creure que tot això... Segur que hi ha una estratègia, però no segurament amb aquestes reaccions.
Fins en aquests detalls, no ho crec, però l'estratègia basada en la proximitat ja té això. És a dir, penseu que parlem d'un papa que ve de patejar-se els carrers de Buenos Aires dia a dia i que no només ho feia, sinó que anima, demana que l'Església surti, que l'Església estigui al carrer, faci això, no? Per tant, no s'entendria que ell no fos un referent, no fos un exemple, no? I per tant, ell es veu i manifesta que és un dels altres, no? I per tant,
sí.
Doncs aquest nen, senta't aquí al meu costat, puja al papa mòbil, sóc un de vosaltres, no?
Uh-huh. Avui estem amb Alba Sabater, aquí en poques paraules al matí a Ràdio Estel, parlant en l'espai de comunicació amb la sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, el David preparant l'espai, no? Comentava també que un dels aspectes clau també d'aquesta comunicació del papa francès és, sens dubte, el seu sentit de l'humor.
Sí, ho escoltàvem en aquestes primeres paraules com a papa, no? Que deia, m'han anat a buscar la fi del món, gairebé, perquè clar, ell venia de l'altra punta, de Buenos Aires, de l'hemisferi sud, diríem, i no, a més que no, va sorprendre tothom, no entrava amb les travesses que es fan sempre. I després també aquest no només donar la mà, sinó que té com una tendència a abraçar, cosa que a mi m'agrada molt, perquè sóc molt d'abraçar. I crec que amb una abraçada es diuen moltes coses, que no cal dir res més.
L'abraçada està a la líria de les poques paraules del papa Francesc, no? I l'abraçada l'aprofita no només en una salutació, després en parlarem, però un dels símbols del pontificat i de la comunicació d'aquest pontificat és el selfie.
Sí.
Anecdòtic que soni. No em feu fotos. Sortim a la foto, plegats, no? Soc un de vosaltres, i el selfie és la manifestació més clara d'això, no? I en aquest cas també té un punt humorístic, fins i tot, el tema del selfie,
sí.
Amb el caràcter que comentaves, no? Ell parlava amb un anat a buscar la fi del món, però tampoc era només amb aquesta ironia, no? També tenia un significat. Aquestes perifèries, de les que ell parla sempre, també són una paraula clau. Del papa Francesc.
David, Alba, vosaltres creieu que aquest tret, no?, aquests trets de la personalitat del papa Francesc, que és una persona doncs propera amb les seves eines, no?, que estàvem destacant, ja sigui doncs amb la seva amabilitat, la generositat, el que sigui, no?, amb aquest sentit de l'humor, amb la seva persona en si, no?, és una persona comunicativa. Tu creus, Alba, que hi ha hagut un canvi en l'estratègia de comunicació del Vaticà, aprofitant aquesta popularitat del papa?
Necessàriament, quan el cap de l'Església canvia i tot va lligat a la seva personalitat, i en aquest cas la comunicació és claríssim, necessàriament el canvi ha de ser, no? En aquest cas, a més, coincideix en un moment en què el context comunicatiu global, més enllà de l'Església, també està en constant canvi. Igual que els mitjans de comunicació necessiten adaptar-se al context, la digitalització, els nous mitjans, els nous formats, doncs la comunicació d'Església també, no? I això coincidit amb aquesta arribada d'aquest nou papa, que a més parla tots aquests llenguatges, no? I per tant, el moment també ha sigut propici.
Un altre moment, a mi concretament em va sorprendre del pontificat del papa Francesc, són els seus viatges, o sigui, jo no estava acostumat a veure, no ho he vist mai, de fet, que al vol de tornada el papa muntés una roda de premsa allà amb els periodistes que l'havien acompanyat, tan propera, i que a més respongués a totes les preguntes, per exemple, en temes tan delicats per l'Església com són les relacions homosexuals.
Una persona gay que cerca el Senyor i ha bona voluntat, ma qui sono io per giudicarla? E non si devono emarginare a queste persone per questo.
Tingut, més enllà del contingut del que diu, que després també, si voleu, parlarem de aquestes crisis comunicatives que hi ha hagut, és el fet d'aquesta... Un altre cop sap molt proper, però en aquest cas els professionals. Això també hi ha hagut una evolució, perquè ell no només és el fet seu que com a persona i com a caràcter, també hi ha hagut una evolució important en la comunicació vaticana. En quin sentit? Com s'ha notat més aquesta evolució?
Clar, penseu que ell valora moltíssim la tasca, el rol, el paper, la influència que tenen els periodistes i els mitjans, no? I per tant també n'és conscient de la importància que té el fet de cuidar-los. Cuidar-los en quin sentit? En escoltar-los, en ser-hi. I a més és que hi ha un grup concret de periodistes que sempre va amb el seu avió, en els viatges que fa, que són els que estan habitualment a la sala estampa, a la sala de premsa, per seguir minut a minut, diguem-ne, no, el dia a dia del papa, i per tant és el suficientment intel·ligent com per saber, com per entendre que aquestes persones han de tenir la informació que necessiten, no? A més, una altra de les coses que deia Andaria Viganò i que a més s'analitza molt bé en una de les publicacions que ha fet després sobre la comunicació del papa, és que al papa li agraden molt poc els intermediaris. Uh-huh. És a dir, aquesta espontaneïtat també es tradueix en què ell creu que pot ser el missatge més directe és el més clar i el que porta a menys malentesos, no? Què passa? Que moltes vegades això els equips de comunicació que ha pogut tenir al darrere l'ha pogut confondre una mica, no? Perquè és veritat que, com ells diuen, si ja tenim el Messi de la comunicació al capdavant de la institució, no? El que hem de fer nosaltres doncs és intentar donar-li suport.
I això és el que fa que sigui més transparent.
Exacte.
Més transparència al Vaticà, a l'Església en general. En aquest cas, que deia el de les crisis de comunicació que hi ha hagut, que n'hi ha com a tot arreu, la polèmica sobre el Banc del Vaticà, els famosos, allà que hi ha anomenat Batilix, que era la filtració de documents. Com creus, com valores com ho han resolt des del punt de vista comunicatiu?
Penseu que, per exemple, aquestes crisis que estem mencionant ja són crisis que van centralitzar també la renúncia del papa Benet, no? I que, per tant, són puntals necessaris en el moment de pensar en la transparència de la institució, no? Jo crec que no només el papa ha posat ordre o la seva tasca és intentar posar ordre en aquests afers internament, sinó també explicar el que s'està fent en referència a això, no? I per tant la política de transparència no només hi va amb el caràcter del papa, en aquest cas és necessària i ell n'és conscient que és necessària i per tant està posant totes les mesures perquè això així sigui, no? De fet, una de les principals accions quan comença el seu pontificat, que porta un parell d'anys, és la reforma comunicativa de les institucions de comunicació vaticanes, no? En pro d'aquesta transparència.
I ja per acabar, perquè ens queden res, molt pocs minuts, agrair doncs a l'Alba Sabater, sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, que hagi estat amb nosaltres, sens dubte, aquí en poques paraules. També agrair-li l'David. Però clar, ara que posàvem com a exemple, o sigui, per excusa, per parlar de la comunicació del papa, aquesta trobada amb el president dels Estats Units, Joe Biden, de què es parlen amb aquestes trobades?
Ostres, doncs jo crec que en els periodistes no hi hauria ningú que no volgués ser doncs, una mosca allà a la paret, no? Per saber, jo crec que dins de la cordialitat que podem observar des de fora, espero i estic segura que es posin sobre la taula aspectes que permetin ajudar-nos a tots plegats a tirar endavant i a millorar aquest món en què vivim.
I de futbol també deuen parlar.
També.
Li agrada molt el Papa Francesc.
Ara ho estan parlant, és del San Lorenzo, no?
Això diuen. No sabem en Biden si és gaire aficionat al futbol.
No, el Biden segur que no.
El que sí que sabem és que en el despatx oval una de les primeres coses que va fer va ser posar en el fons la seva foto amb el Papa Francesc, no? I això també és molt significatiu.
Alba Sabater, moltíssimes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Has cuidat moltíssim.
Moltes gràcies a vosaltres. Cuideu-vos.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí obrim la finestra de les grans històries. Els més grans i els més petits es troben i es descobreixen a Ràdio Estel. Relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Grans històries, aquest estiu els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Pones i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Pones. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Demano la paraula.
Que t'hi sents còmode, eh, amb aquesta sintonia, o no?
Sí, molt bé, m'agrada molt.
Montse Pibernat, bon dia.
Bon dia.
He fet un petit spoiler ja, eh?
Sí, bé, doncs aquesta setmana, com deus haver dit, jo tenia dues opcions, podia triar, penso que ben clares, dues paraules que han sonat moltíssim, una era vaga i l'altra mestra, i m'he decantat per aquesta última, mestra.
Sí, els mestres, clar, és que han engegat aquesta setmana, ja ho saben, no?, els 5 dies de vaga, que n'hem parlat aquí a Ràdio Estel, gairebé tota la setmana. Mm-hmm. Doncs va, Montse, endavant, què ens expliques de la paraula mestra?
Doncs mira, primer deixa'm fer un apunt ortogràfic, d'ortografia. Mestra és una paraula que, com bé sabeu, podem dir en masculí, el mestre, i en femení, la mestra. Si us hi fixeu bé, tant en masculí com en femení, sonen igual. Mestre. El mestre, la mestra. Però quan ho escrivim hem de saber, potser alguns ja ho sabeu, que és una paraula que canvia. Quan és el mestre, l'hem d'escriure acabada amb B. I quan és la mestra, ho hem d'escriure acabat amb A. Així diferenciem masculí de
femení.
Doncs
mira, un bon
apunt,
exacte,
ja ho sabem.
Per tenir-ho en compte, ja ho sabem. I d'on ve aquesta paraula? Intueixo, com no podia ser d'una altra manera, que del llatí.
Del llatí, intueixes molt bé, Mercè. Mestre és una paraula que ens arriba del llatí, magister, que ja volia dir el mateix, aquesta idea de mestre, guia, pastor, comandant, algú que va davant. Mestre és el resultat de l'evolució fonètica del magister llatí, però cal tenir en compte que el català també ha creat altres paraules derivades cultes, en diem, basades en el llatí magister.
Ah, què vols dir això? A veure, explica'ns. Això dels derivats cultes, què vol dir?
Sí, veuràs. Amb exemples ja veureu què és el que vull dir. D'una banda tenim el mestre, com he dit, que és l'evolució històrica que ha fet el magíster en català amb moltes passes intermèdies. I de l'altra, el català ha necessitat donar forma a altres conceptes relacionats amb aquesta idea i el que ha fet és anar a la base llatina, al magíster, i des d'allà directament ha creat noves paraules, paraules derivades directament de la llatina. Mira, mira aquests exemples. Magisteri, magistrat, magistral. Veus com s'hi nota clarament la paraula llatina magister? En canvi, fixa't en aquestes altres derivats com mestria, mestratge, mestrejar, mestressa, mastríbol, per exemple, no? Totes aquestes paraules les hem derivat directament de mestre.
Clar, a mi ara m'ho sent soldant altres dubtes, eh? Però no sé si et faré anar malament.
A veure, digues, potser te'ls puc resoldre, si no, doncs ja t'ho diré.
No, segur que sí. Un mestre, val? Mestre, sí, masculí. I un professor són el mateix?
Mira, potser sí que podré posar-hi una mica de llum, perquè jo també m'ho he preguntat. Mestre és la persona que ensenya una ciència, un art, un ofici, o té el títol per fer-ho. Mestre de música, mestre de cant, mestre de gimnàstica, una mestra de piano, mestre d'anglès, i especialment un mestre de l'ensenyament primari, oi? Aquí és on hi ha la clau. I professor, veurem que el diccionari el defineix més o menys igual, és a dir, una persona que ensenya una ciència, un art, una disciplina, però especialment de caràcter superior. I aquí hi ha la diferència. El mestre seria d'ensenyament primari, el professor seria de l'ensenyament superior. I, per exemple, d'aquesta manera diem una professora de matemàtiques, de física, de química, un professor de música, però ara bé, com a nom col·lectiu, quan diem els mestres, doncs ho incloem tot. Qualsevol persona que ensenya, per això diem aquests dies la vaga de mestres. Mira, i ja ens entenem.
Per tant, està ben usat, dir la vaga de mestres,
sí,
no?
Perfecte.
Sí. Ha quedat claríssim. Què més ens pots explicar del mestre?
Mira, em centraré en els matisos de la paraula mestre, en quins significats li atorguem, més enllà del mestre de l'aula. Fixa't. Quan diem, per exemple, ha estat el meu guia, el meu mestre, aquí diem, doncs, que més enllà de l'aula ha estat una persona en qui emmirallar-me.
Que mestre de vida,
sí,
no?
Exacte. I encara podem anar més enllà i dir la típica frase, el temps és un gran mestre.
Ah, també.
S'entén, no? Més cosetes. Si entrem en el món dels oficis, segur que us sona el mestre d'aixa, que potser no ho sabeu el que vol dir, però ho he buscat. Era el fuster que construïa embarcacions, el mestre d'aixa. El mestre de cerimònies, el mestre com a director d'orquestra, quan diem, per exemple, el mestre Pedrell va compondre una gran obra, no? El mestre de cases, el mestre de palau, que era el majordom, etc. I encara un ús de mestre que m'agrada força, que potser algú del que ens escolta el fa servir, que és per cridar un desconegut. Escolteu, mestre, ens posaríeu dos cafès. A mi m'agrada.
Però a tu t'agrada?
Sí.
No, clar, ara sabent, òbviament, ara poses el significat i sí, però jo a vegades és mestre, no?
Sí.
Quan diem això també de... Això és una obra mestra, té alguna cosa a veure?
Sí, en aquest cas fem servir mestre com un adjectiu que ens diu que aquesta obra és digna d'admirar, pròpia d'un mestre. Però mestre també pot voler dir principal com a adjectiu. Mira aquests exemples. La vela mestra és la vela principal d'un vaixell. El pal mestre,
sí,
és el més alt de la nau.
Sí.
La clau mestra
també
és aquella que obre totes les portes, oi?
Uh-huh.
Segur que si pensem trobem algun altre exemple.
Sí, ara que ho dius, me'n ve un altre al cap.
A veure,
però ara em fa una mica de vergonyeta perquè em ve al cap i no sé realment què vol dir. M'ajudes?
Sí.
És el mestre Tites?
Et sona, no?
Sí,
mestre Tites.
Però està ben dit?
Sí, sí.
I què?
Què vol dir, no?
Sí.
El mestre Tites és una paraula catalana que vol dir aquell que presumeix de saber-ho tot.
Ah, veus?
És un set ciències, un mestre Tites. És allò que en castellà en diuen el listillo de la classe.
La Olga Vallejo, que ara tenim aquesta... Mestre Tites. Sí.
He pensat, clar, això és el listillo,
el listillo,
no? Que en català m'he pensat com es diu. A vegades...
Set ciències
dubtes,
o mestre Tites.
Mestre Tites.
Té un toc irònic que de vegades ens pot anar bé.
Trobo que l'hauríem de fer més viral, aquesta paraula.
Sí, mestre Tites.
Sí. Va, i ara que arribem a la part final, que ja saps que ens encanta aquí al Matí a Ràdio Estel, les dites populars i els refranys, amb la paraula triada, que és mestre.
Sí, ja hi hem arribat. N'hi ha moltíssimes, he hagut de fer una tria, una selecció. A veure, mira. Aprèn de mestre i esdevindràs destre. Aprèn de mestre i esdevindràs destre. Aquesta l'hauríem de recuperar i dir-la als nostres fills i filles. Vull dir, aprèn del mestre i esdevindràs destre. Hi ha un altre que diu, aprenent de tot, mestre de res, que ve a dir que qui toca moltes àrees, al final de cap no en sap prou, oi? Això és una variant d'un altre que diu, aprenent de molts oficis, pobre segur. Però bé, aquí no hi ha la paraula mestre.
No, però està molt ben trobada, aquesta.
Sí. A veure, més dites amb mestre. Cadascú és mestre a casa seva. Vol dir que a casa tots fem el que ens sembla i millor que ningú. I hi ha una dita que es diu que mira, que és molt útil a la gent de la restauració. El menjar és mestre del beure. És a dir, que segons el que mengem, necessitarem beure. Allò de maridar el menjar i el vi.
Mira, ahir estàvem amb la Meritxell Falgueres.
Doncs mira, el menjar és mestre del beure. Hi ha una altra. Feina feta, goig de mestre. O bé, fill de mestre, mig ensenyat. Mestre d'ull, mestre d'embull. És a dir, que les coses fetes a cop d'ull, sense fixar-t'hi, mala cosa, mala cosa. I guaita aquest refrany. Mentre el mestre es va fent vell, tu hauràs d'aprendre el que sap ell. I, hi he trobat una dita que els mestres haurien d'haver portat escrita en una pancarta durant les manifestacions que han fet, que és una dita, bueno, una dita popular que diu passar més fam que un mestre d'escola. Que això es deia abans per significar que estaven molt mal pagats. Ara no ho sé, no m'ho vull ficar, eh? I acabo amb una dita per emmarcar, que sempre la podem tenir present.
Quina?
El millor mestre, el temps. La millor ciència, la paciència. Aquí hi ets només.
Ràdio Estel. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Dime, Ana.
Luis, ¿qué te parecería hacer un plan diferente con los niños?
A ver qué propones, que con tanto trabajo estoy agotado.
Voy a reservar en el Real Balneario Carlos III en Trillo. Es un hotel de 4 estrellas, en un paraje único. Los niños disfrutarán muchísimo, porque hay actividades de aventura. Y nosotros, a disfrutar en las termas.
Dame el teléfono, que voy a llamar ahora mismo.
949-033-489. Llama y reserva. 949-033-489. Real Balneario Carlos III de Trillo. 949-033-489.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
El nostre convidat d'avui a la Chess Long fa 18 anys que té un programa de motor a Ràdio Marca. I des d'aquest any també el podeu escoltar al podcast del Cafè del Paddock, a RAC+1. Escriu a l'Esport, al Diari Ara, entre altres mitjans, i també presenta doncs, actes vinculats al món del motor, entre altres coses. Porta, en definitiva, tota la seva vida narrant retransmissions esportives especialment relacionades, com dèiem, amb el món del motor.
A banda de tot allò que faci olor de benzina, Josep Lluís Merlos és un enamorat de l'Empordà i de l'òpera. Ha viatjat per mig món seguint la màxima categoria d'automobilisme i, de fet, fa uns anys va publicar un llibre sobre la que és una de les seves grans passions, el motor, concretament la Fórmula 1.
Uau. Espera, Josep Lluís, espera, que tenim una rebuda. Clar, és que és pregunta bàsica, Beatles o Rollins?
Home, mira, no contestaré. Faré un gest.
Home, vins preparat.
He ensenyat uns mitjons amb les llengües dels Rolling Stones. Jo reconec que els Beatles tenen una importància cabdal en
tenen
la història.
Tenen el seu encant.
Evidentment. Però a mi no m'agraden. I, en canvi, els Stones m'apassionen.
Bueno, sí, i d'aquí, doncs, aquest petit homenatge doncs, que li volíem fer a Josep Lluís Merlos. De fet, serà el nostre pacient usuari a la Cheslong. La teva relació amb el motor, sí. Josep Lluís, va començar... A veure, explica-ho això a la nostra audiència, la factoria Ford de Detroit.
Bé, això és molt bèstia. De fet, això ho vaig relacionar quan ja portava molts anys treballant amb el món del motor, no? Però és que després d'això, de temps estar vinculat, que ja portava temps treballant en l'àmbit del motor, hosti, vaig reflexionar sobre un tema que jo havia sentit a parlar a casa, però que no havia tingut un coneixement directe, que era la història del meu avi, el meu avi patern. El meu avi patern va morir amb 102 anys, però jo no el vaig arribar a conèixer, perquè el meu pare era l'últim d'una nissaga molt, molt llarga, no? I, a més, els germans es portaven molta diferència d'edat, i, per tant, jo no vaig arribar a conèixer l'avi patern. Però l'avi, que era un immigrant d'Almeria, va tenir el valor, perquè s'havia de tenir molt valor, a començaments del 1900, d'anar-se'n a fer les Amèriques, mai millor dit. I se'n va anar a treballar amb una fàbrica que ell no sabia ben bé ni el que era.
I venia de Vélez Blanco.
De Vélez Blanco, Almeria. I l'home es va posar a treballar de picapedrer, construint una via fèrrea, perquè havia de portar a menjar cap aquí. I aleshores, quan es va acabar la via fèrrea aquella que estaven construint, això era Kentucky, li van dir, escolta'm, vols treballar a on mena aquesta via fèrrea? Diu, on és? Diu, això és una fàbrica nova que ara han obert i que es posa en marxa i que necessiten treballadors. I la fàbrica en qüestió era la fàbrica Ford, primera fàbrica del món en construir un vehicle en sèrie, el Ford T. O sigui que, clar, després, saps allò, quan vaig descobrir aquesta història...
Dic, estaves predestinat.
Està tot escrit, no? Està tot predestinat, no? Realment... Però la meva passió pel motor no va venir pas per aquí.
Clar, però
jo això ho vaig descobrir després, no?
Vas fer aquesta connexió,
clar,
no?
Jo sabia que l'avi havia anat a Amèrica, però no tenia ni idea de què havia fet, no? De què havia anat a fer. I després em vaig encuriosir, i aleshores allò estivant del fil i llegint coses d'allà, doncs vaig trobar això, no? Boníssim, boníssim.
És molt bo. I la teva passió pels mitjans, perquè crec que en el món dels mitjans, no?, aquesta capacitat per comunicar, tot va començar a Ràdio Esparreguera.
Sí, allà és el primer micròfon que vaig veure a la vida, no? De fet, jo ja feia premsa escrita. Jo començo amb premsa escrita molt aviat. Jo, als 13 anys, vaig publicar la meva primera crònica d'una competició.
Als 13 anys?
Sí, sí, sí.
I d'una competició?
D'una competició, un trial que feien a Abrera.
Ja tirava la roda.
Sí, 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 però no m'havia plantejat dedicar-me allò professionalment, ni molt menys. La meva passió pel periodisme n'és del Tintín. El Tintín era el meu heroi, era el meu heroi. I jo, de petit, era una merda de nano que sempre estava malalt. Jo era molt malaltís. I em passava llargues temporades malalt al llit i llegia molt. I els còmics del Tintín, els llibres del Tintín, eren el que més em seduïa. Aleshores, a mi aquell personatge em va fascinar, no? I vaig dir, ostres, jo vull veure món com aquest tio.
I, de fet, n'has vist de món, eh?
Bastant, bastant. I, ostres, volia fer periodisme, però no tenia clar quina mena de... Jo volia ser un aventurer i anar a la Lluna amb un coet com el Tintín i descobrir l'estel misteriós i trobar el tresor del recam al Roig. Jo volia fer això. Però, de cop i volta, vaig descobrir les motos. El meu pare era una persona molt activa, molt dinàmica, amb uns coneixements extraordinaris, sobretot del món de la cultura. Era una persona molt inquieta. I els caps de setmana amb el meu pare eren un happening permanent, perquè no parava de muntar coses. Era, era bestial. Jo crec que el time-out el va inventar ell. Jo crec que el concepte del time-out el va fer ell. Aleshores, anàvem al pare, era bestial. I el pare sempre muntava moltes coses. I anàvem, ell i jo, sempre junts. La mare no venia, perquè la mare estava malalta de sempre, i la mare no tenia el costum ni la capacitat de sortir massa de casa pel seu estat de salut. I aleshores amb el pare anàvem a tot arreu. I una vegada em diu, escolta, avui et portaré a veure una cosa que em sembla que t'agradarà i tal. I em va portar a Montjuïc. I vaig veure la Fórmula 1. Sí, sí. I jo me'n recordo que, clar, jo tenia 7 anys, quan vaig veure la primera cursa de Fórmula 1, que era l'any 68, i, ostres, veig... perdona, 10 anys, era el 71. I passen els cotxes per allà davant, jo no sabia què anava a veure. No tenia ni punyetera idea. Sabia que anava a veure una cursa de cotxes, però ni m'imaginava aquell soroll, ni aquella velocitat, ni aquella olor, ni aquell espectacle, no? I arribem amb el nostre cotxe, aparquem a l'avinguda Rius i Taulet, imagineu-vos com era això, aparquem allà el cotxe, caminem 50 metres, i els Fórmula 1 passaven a tocar d'on érem nosaltres.
Quina velocitat anaven en aquella època?
Home, ja agafaven els 300, ja. Sí, sí, a Montjuïc poder no, a Montjuïc la recta de baix... La recta de la pèrgola devien d'anar a 270, 280, però vaja...
Déu-n'hi-do.
I amb uns cotxes d'aquella època, sí, sí, que no, els pilots... No.
Però eren molt bons, eren molt bons. I fan la volta a reconeixement i jo començo a sentir els cotxes que ja baixaven, la Font del Gat, el Teatre Grec, la Guàrdia Urbana, la Tècnica, tal... I estàvem a baix, a la recta de la pèrgola, no?, davant de les fonts... I quan passen els Fórmula 1, a 2 metres d'on jo estava... Passen i jo em quedo absolutament paralitzat i començo a plorar. Començo a plorar i el meu pare em diu, no t'espantis. No
es pensava que t'havies espantat i estaves emocionat.
És que m'agrada molt. Jo crec que és la primera vegada a la vida que vaig plorar per una cosa que m'agradava.
Que fort.
I em vaig quedar molt flipat allà.
I de fet ho expliques al teu llibre, sí, no? Passió per la Fórmula 1. Comença així, el llibre, no? Explicant aquesta anècdota que tu vas plorar de què t'agradava veure...
Les sensacions que vaig tenir eren... Eren bestials. No hi havia hagut res. A mi, per exemple, el futbol m'avorria bastant. I jo anava molt al futbol, perquè el pare era perico i l'avi era culer. Aleshores, jo quasi...
Si no era un, era amb l'altre.
Sí, pràcticament gairebé cada diumenge hi anava al futbol.
Però Josep Lluís, això que la gent diu... No tothom, eh? Gràcies a Déu, però que ara t'ho deies, no? Que per trobar-se potser que el futbol era avorrit. Hi haurà gent que dirà, és que la Fórmula 1
sembla
avorrida.
Sí, clar, no, però, és que ho és.
Ho és?
Si no te l'expliquen bé, si la Fórmula 1 és un esport de matisos, els escacs són divertits...
D'entrada diríem que no.
D'entrada diries que no. I, en canvi, segurament una persona que en sap molt, si et fa entendre el que estan fent amb els moviments, dius, hòstia, això és apassionant, perquè hi ha molta estratègia, hi ha... Clar... Doncs aquí passa una mica el mateix, no? Si tu vas allà sense entendre exactament què està passant, el més lògic és que t'avorreixis. Si estàs en un circuit, poder no, perquè és un espectacle que té una component sensorial molt bèstia. Olors, sorolls... Sorolls no, músiques. ostres, té velocitat, dinàmica, hi ha risc, hi ha moltes coses que són molt atractives des del punt de vista visual, però quan ja has flipat amb aquells impactes, dius, bueno, això quan comença? Perquè, clar, dius, ara no ho entenc. A més, en un circuit, si no hi entens, et perds. Ja no saps qui va primer, perquè s'aturen, canvien les rodes, paren els boxes, i aleshores et perds. Però a la que tu vas entenent com funciona allò i quin és el joc de les estratègies, i que la guerra no és només per qui guanya la cursa. La batalla no està només en qui va al davant, sinó que al darrere hi ha unes lluites que normalment són bastant més interessants dels que lluiten per la primera posició, no? Aleshores, això es converteix en una cosa molt atractiva.
Mira, se m'està posant la pell de gallina.
És perquè t'agrada molt la Fórmula 1.
Soc bastant apassionada.
Sí? Sí o què?
Josep Lluís. I fixa't que va ser... Mira, el meu germà, que també es diu Josep Lluís...
Sí?
que és que...
Tens cognom de pilot, ho saps,
també.
No?
Eh? I no som cosins, no. No el conec, no el conec a l'Adam Raga. Però la passió que té el meu germà per la Fórmula 1 me la va saber transmetre.
Ah, sí?
Ostres, totalment. Que... I a mi el fet, doncs, això, que és com una litúrgia de llevar-te d'hora, sobretot, quan aquestes curses doncs, són a l'altre costat del món, el que dius tu, no? Veure el dia abans la pole position. És que quan hi entres, és difícil que no t'enganxis.
No, perquè, d'acord, jo reconec que és una mica friqui, això, no? Perquè quan t'hi enganxes, ostres, et segresta, eh? Ah. És una història que et segresta. I, per tant, com tots els friquismes, la gent que no hi està avesada i que no entén els matisos d'aquell esport o d'aquell esdeveniment, del que sigui, perquè això no passa només amb la fórmula, ho passa amb moltes altres coses, no? Amb la música, per exemple, no? Doncs, ostres, quan el gust per la música el vas conreuant i va creixent, no? Però quan tu comences a tenir interès en un estil musical determinat, tu estàs avesat a una mena de música. Però després tu evoluciones i això et permet anar escoltant altres coses. Doncs amb això passa exactament el mateix, no? Vull dir, no ho sé, abans a mi no m'agradava la pintura figurativa i ara m'agrada molt, no? Segons què, dic, ostres, i no ho entenia. I a mi m'agradava més una pintura realista, no? I en canvi, doncs amb això passa el mateix, no? Quan tu en treus l'entrellat i dius, aviam, això per què agrada tanta gent?
Clar.
Hòstia, la gent no és tonta.
Exacte,
si li agrades per alguna cosa, no?
I Corea, per què no t'agrada?
És un país que no m'ha agradat. Jo és el país que menys m'ha agradat del món. Ho dic, eh? Vull dir, Seul em va semblar una ciutat espantosa. No em va agradar la gent. A mi, que m'agrada molt la cuina asiàtica, no em va agradar la cuina... A més... vam tenir molt males experiències amb els dos grans premis que vam fer a Corea, d'entrada als llocs on dormíem.
Clar, és que deveu haver passat de totes.
Sí,
eh?
sí. Ara no ho podem explicar perquè estem en un horari protegit. Però diguem-ne que dormíem en un lloc que no el podríem classificar com establiment hoteler, sinó com a establiment de plaer. I hi havia molts miralls a les habitacions, molts miralls. Aleshores, doncs, clar, això et sobta molt, no? És com vas a treballar, no? I la gent explicava unes històries del lloc on ens havien fet dormir, doncs, bastant bèsties, no? I és un país que no em va agradar. I mira que a mi m'acostuma a agradar descobrir països nous, no? I gràcies a aquesta feina, doncs, he tingut l'oportunitat de conèixer indrets que probablement d'una altra manera no hagués conegut, no? Però, noi, Corea no em va agradar. No em va agradar.
Portes, deia, molts anys, molts premis al darrere, presentador i narrador del Campionat del Món de Fórmula 1, sí. Per TV3, Televisió Espanyola, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Movistar... Què és el que més t'agrada de retransmetre els grans premis?
Mira, ara diré una cosa que és una mica una animalada, no? Jo saps quan m'ho passo molt bé? Quan no passa res.
I com és això?
Mira, perquè aleshores em forço, saps? Vull dir, per exemple...
Has d'omplir, quan...
sí,
has d'omplir allò
d'alguna. Per exemple,
manera.
Hi havia uns entrenaments d'aquests que estàvem 7 hores parlant, no? I de cop i volta es posa a ploure bots i barrals. I no surt ningú a la pista. I a la pantalla només t'ensenyen cabassals i gent amb paraigües. Jo m'ho passo molt bé en aquell moment. Perquè aleshores és quan dic, va, xaval, aquí te quiero ver, m'entens? I aleshores em forço a mi mateix, no? I dic, va, aviam, va... Com puc motivar la gent perquè no faci zapping, no? I que continuïn escoltant i tal. I com que, afortunadament, sempre he estat envoltat de gent que en sap infinitament més que jo, doncs tenen moltes coses per explicar i aleshores el que es tracta és de fer-los xerrar. De fer-los xerrar i que ells expliquin tot el que saben, que és moltíssim. I aleshores em poso en un paper de persona curiosa i els hi arrenco l'ànima perquè els faig xerrar de coses que crec que poden agradar a la gent.
Clar, ara us estaves dient, la pluja és un element importantíssim també les curses de Fórmula 1, i ara és el mateix que jo me'n recordo que estàs com pendent a veure quin serà l'estat meteorològic perquè...
Totalment.
Josep Lluís, és clar, és un
cúmul
de coses.
En canvi, les motos, a mi no m'agrada. Quan plou, les curses de motos amb mullat no acostumen a ser molt bones. És més, jo tinc molta empatia amb els pilots i aleshores pateixo. Jo pateixo molt. I pateixo i comparteixo les emocions, i quan guanya algú que conec me n'alegro molt. I no t'acostumes mai ni a la victòria ni a la derrota. I aquest és un món on el risc és inherent i forma part de... Aleshores, clar, quan algú pren mal, jo ho passo malament.
Clar, és el
I
que
a mi em sap greu.
Anava a preguntar, sí, en aquest moment, perquè tu deus haver vist, malauradament, sí, malauradament força accidents, sí, no? Sí. Com es retransmet això? En quin punt?
Intentant ser honest i pensant en els pares... Imagina't tu que estàs transmetent una cursa i que els pares d'aquell xicot, vagi amb cotxe, vagi amb moto, o els germans, o els amics, estiguessin escoltant allò. Oi que a la vida real series molt curós a l'hora de donar-los una notícia delicada? Mm-hmm. Doncs en aquest cas, encara més, saps? Encara més. I aleshores jo procuro... jo em tinc per un periodista poc sensacionalista. De fet, quan jo dirigia el motor a fons, nosaltres gairebé mai traiem accidents. Aleshores, alguna vegada que a mi algú m'ho havia recriminat, és que només ensenyeu hòsties. Dic, això és mentida. Ah. Això és mentida perquè jo tinc bastanta aversió. A mi, per exemple, no m'agraden els programes aquests de... els programes aquests que són recopilacions de gent que cau, de gent que rellisca, que... Bueno, hi ha gent que li fa gràcia. A mi no em fa gràcia. A mi no m'agrada veure una persona que ens ensopega pel carrer. Vull dir, mira, dec de tenir un sentit de l'humor molt poc desenvolupat, però a mi no em fan gràcia aquestes coses. Em sap greu. I aleshores, si això no em fa gràcia, imagineu-vos un accident, no?
Estaríem tan... Clar, és que se'ns ha tirat el temps a sobre.
Ha passat volant.
I mira, i hem fet res. Una pàgina de la
sí. Rotllo massa.
Clar.
No, és que ens vas explicar moltíssimes coses.
Que nosaltres també, una dada importantíssima, aquest any és el 30è aniversari del circuit de Catalunya. De Montmeló.
Exacte.
Això de retransmetre des de casa un gran premi, que se sent algo diferent o no?
Mira, jo puc entendre molt això que diuen que fan els avis que van a veure les obres. Jo, quan construïen Montmeló, anava a veure les obres, i d'avi no en tenia res. Per què? Perquè em feia tanta il·lusió, jo que vaig néixer a Montjuïc, i quan de cop i volta Montjuïc, per raons òbvies, doncs ja no servia per acollir curses, i vam tenir la bona notícia que es construiria el circuit de Catalunya, ho vam acollir amb tanta il·lusió i amb tant entusiasme que anàvem allà a veure les obres. Anàvem a veure les obres. I, clar, per mi el circuit de Catalunya és a casa meva. És a casa meva, no? I he viscut coses increïbles al circuit.
Abans feia referència al motor a fons. Sí. Va ser fundador, director i conductor del programa...
Cofundador. El programa el crea en Francesc Rosés, el programa. I després, al cap d'un temps, jo vaig assumir la direcció. Sí que vaig estar al motor a fons des del primer moment, però el motor a fons no és un invent meu, és un invent del Francesc Rosés.
El primer moment va ser el 88, fins al 2004, l'espai més veterà de les televisions europees dedicat al món del motor. Per tu, quins han estat els teus referents?
Professionals, vols dir. No com a pilots, sinó com a periodistes.
Exacte.
Molts, moltíssims. Aviam, jo tinc tres grans mestres amb el món... O sigui, jo l'ofici, el dia a dia de l'ofici me'l va ensenyar Àlex Botines, que era un legendari periodista d'esports, que a més li agradava molt el motor, crec que per aquí el vaig enredar, i l'Àlex Botines el gran referent. L'ètica d'aquesta professió me la va intentar ensenyar, no sé si l'he après del tot encara, el Joaquim Maria Puyal, amb qui també vaig treballar força temps. I després, la part més de premsa escrita, d'endreçar una revista i tal, doncs l'he après d'en Jaume Alguersuari. Són els meus tres grans referents. A nivell de narracions, el gran referent és un anglès que es va morir ara fa molt poc, Murray Walker, un senyor que va morir amb 90 i escaig anys, i que aquest tio era, per mi, era la referència absoluta. No? Un senyor que, quan la Fórmula 1 comença el 1950, ja hi és. Ja estava narrant les curses de Juan Manuel Fangio. Però és que el seu pare ja feia curses a la illa de Man per la BBC. I clar, tu escoltaves la veu... Sabeu aquelles veus de la BBC? Allò tant que dius, hosti, quina veu, no? Això és... I la gràcia, i l'estil, i... I jo, cada vegada que anàvem a Anglaterra, al Gran Premi, ell sempre apareixia per allà, i procurava tenir una estona per xerrar amb ell, perquè, clar, sempre, és que cada vegada aprenia alguna cosa amb aquest home.
Escolta, Josep Lluís, tan narrat, o sigui, ho has retransmet tantes vegades, tants campionats del món, i pilotar, què?
Sóc un desastre.
Ho has provat?
Però dolent, dolent, sí? Es pot? No en tinc ni idea. No en tinc... Home, si després de veure curses cada setmana des dels 13 anys no sé exercir l'autocrítica per reconèixer que sóc un desastre com a pilot, jo sóc molt dolent, però molt dolent, molt dolent. Una vegada vaig córrer una cursa i el meu fill petit, que ell sí que ha estat un pilot molt bo i ha estat campió d'Espanya, doncs el meu fill, que era molt petit, li diu: mama, mira, el papa va primer. Diu: no, Arnau, no. Diu: se l'acaben de doblar. L'acaben de doblar. I quan baixàvem cap a casa amb el cotxe, el tio no deia res, no? I de cop i volta, quan arribem al peatge de Granollers, tornant cap aquí a Barcelona, em diu: papa, dic, què? Diu: totes aquelles copes que hi ha a casa... Perquè jo havia guanyat moltes copes, però fent de copilot en ral·lis, no? Vull dir, perquè corria amb un noi que aquest sí que era bo. I diu: papa, totes aquelles copes que hi ha a casa... Dic: sí. Diu: d'on les has tret? Perquè, clar, el tio anava rumiant...
No, acabava
d'entendre. Tio molt dolent, aquest tio no pot haver guanyat tantes copes, no?
Pregunta... No en sé. Jo crec que segur que sí.
No.
Pregunta de rigor: millor pilot, i no es val dir Aitor Senna.
És que és molt difícil. Vull dir, si no es val dir Ayrton Senna, et diré Michael Schumacher.
Michael Schumacher.
Sí. Si no es pot dir Ayrton Senna, et diré Michael Schumacher. Però és que això és una opinió molt personal, m'entens? Perquè és molt difícil comparar, no? És comparar èpoques. Els que porten més anys diuen Fangio. Jo no vaig veure córrer Fangio. Jo, bueno, el vaig entrevistar i el vaig arribar a conèixer, però jo no el vaig veure competir. Ah, no havia nascut jo quan corria Fangio, no? De fet, quan ell va plegar, encara no havia nascut jo. Però, ostres, a mi em va impressionar Senna, em va impressionar molt Schumacher, i sí que la trajectòria de Schumacher la vaig viure molt directament, no? La trajectòria de Schumacher, i aquesta a mi em va marcar molt.
I el tracte personal, Josep Lluís?
Jo procuro no... Jo tinc molts amics expilots. Jo tinc més bona relació amb els pilots quan pleguen. Sí, perquè procuro marcar distància. Perquè a mi m'agrada molt... Jo sóc molt mitòman, però sóc mitòman amb la música, amb les coses que m'agraden, no? Amb la música, amb el teatre i amb la literatura, no? El cinema a mi no és una cosa que m'entusiasmi. Però el teatre, la música i la literatura sí que m'agraden molt. I aleshores, sóc molt mitòman, no? I quan veig una crac o un crac en aquestes matèries, hòstia, a mi m'impacta, no? Però, en canvi, amb els pilots, sempre he procurat no idolatrar ningú i mantenir molt la distància. I aleshores, això, periodísticament, penso que m'ha afavorit, perquè jo no he estat mai un... No he exercit de tifosi de ningú. Mm. I si he tingut alguna predilecció... I la gent ho ha notat, és perquè se m'ha escapat. Però he procurat sempre que no se'm notés, perquè és que realment...
No, és que no se t'ha notat, sí.
No. Hi ha molta gent que diu... Jo recordo l'època del Schumacher, que no existien els e-mails, i rebia cartes a la tele. I tenia dues safates a la tele, i una tenia una safata amb cartes de gent que deia... Em deien cul d'olla, perquè deien que maltractava el Schumacher, i a l'altra safata tenia cartes que deien que... I jo de tant en tant anava mirant el gruix i deia: si està igualat, anem bé. Si està igualat, anem bé, perquè, clar, no pots pretendre agradar a tothom. Hi ha molta gent que diu: el Merlos és anti-Alonso. Això és mentida. Això és mentida.
Saps que anava a preguntar per l'Alonso?
No, és que és mentida. Jo no sóc anti-Alonso. Jo admiro molt Fernando Alonso com a pilot. L'admiro extraordinàriament. Ara, jo no estic enamorat d'ell. Jo estic enamorat de la meva dona. I hi ha gent que està enamorada d'ell. Bueno, fantàstic. Vull dir, escolta... sobre preferències no hi ha res a dir, al contrari.
Abans d'acabar, de passar d'aquesta chest long, ens han quedat moltes preguntes, Josep Lluís, potser un altre dia et tornem a convidar, però creiem que hi ha una altra cosa que també estàs molt, 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 molt enamorat, possiblement pugui ser això.
Però no en sé.
Tampoc no.
No en tinc ni punyetera idea. No en tinc ni punyetera idea.
Et sents molt identificat, no?, amb el personatge del Mario?
Sí, el Mario Cavaradossi, perquè és un idealista, no? És un antisistema, el Mario Cavaradossi, no?, en el seu moment, i que planta cara a moltes institucions, a l'Òpera Tosca, no? Planta cara no únicament els governants, també l'Església, no? I a mi m'agrada la gent que és rebel, no? Tinc un amic que diu... Ets l'únic punky de dretes que conec. I jo dic, mira, això és mentida, perquè no soc ni punky ni de dretes, m'entens? Dic, no sé per què ho dius, això. Diu, sí. Diu, perquè... Diu, ets un comunista en Ferrari. Em diu, ni soc comunista, ni tinc...
Ni tinc un Ferrari.
Ni tindré Ferrari, no? Ja m'agradaria, no?, tenir Ferrari. No, aleshores, l'òpera a mi m'agrada molt, i vaig... m'agrada més el teatre que l'òpera. El teatre... Potser sí que hi entenc, perquè em ve de família, no? I aleshores això ho tinc empaltat, no? Ah. Jo he tingut familiars grans actrius a casa, i el pare era un boig del teatre. El pare era un boig del teatre i el pare em va inocular el verí del teatre, no? I aleshores nosaltres, afortunadament, doncs la meva dona li agrada molt també, i nosaltres cada setmana anem al teatre.
Això és perfecte.
Cada setmana. Avui anem a veure Hamlet.
Veus? Anna Lizaran, és que ara, clar, sí. Cosina
germana.
Era cosina germana, sí. No?
Anna Lizaran, Nerlus.
La mestra, clar.
Sí. I la Lola, la seva germana. Les dues desaparegudes, malauradament.
Josep Lluís Merlos, ho hem de deixar aquí.
Sí, ho entenc.
Tenim tantes preguntes, però bé, el podeu seguir escoltant en aquest gran programa Fórmula Marca.
Gràcies.
18 anys.
És molt bèstia. Ara ho deia amb un company vostre, que jo crec que ara ja és la ràdio que he estat més temps, clar. No? Perquè, clar, jo vaig estar molts anys a Ràdio Barcelona, que va ser on professionalment vaig començar. És veritat que vaig començar a Ràdio Esparreguera. Jo no volia fer ràdio, no tenia el més mínim interès. Tampoc volia fer tele.
Doncs déu-n'hi-do, per no voler.
No, és que no, que jo volia ser com el Tintín, i el Tintín no ha escrit mai cap crònica, jo volia ser com ell, m'entens? Jo el que volia era viatjar, ja està. I em van dir, un dia em van dir, farem una ràdio municipal, vols fer ràdio? Vols dir? Hosti, no ho sé, tu, jo no tinc veu per fer ràdio. Bueno, va, provem-ho. Això és on un tio em va dir, per què no fas tele? Per què no fas internet? Per què no fas un pot? Que sempre hi ha el per què no fas.
Per què no? I llavors
sí,
ho acabes fent. Doncs
va, posem-s'hi, saps?
I
és que tampoc sé fer res més, eh? Un grandíssim inútil, eh?
Moltíssimes sí. Gràcies.
A vosaltres.
Així acabem l'edició especial del matí a Ràdio Estel d'avui dimecres. Gràcies per estar a l'altra banda. Demà més, a partir de les 8.